Radio Estel.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 14 de març de 2013, dia històric per a l'Església i per al món. Ja tenim nou papa. És l'argentí Jorge Mario Bergoglio, un home de pares italians i que s'ha posat el nom de Francesc. Francesc I. És el primer papa llatinoamericà, el primer jesuïta i el primer que demana al poble, en el moment de sortir al balcó de la Basílica de Sant Pere, que pregui per ell, ja des d'aquell mateix instant. És un home senzill, tranquil, tímid i proper a la gent, sobretot. Ha trepitjat durant la seva vida, té 76 anys, al carrer, i té una experiència pastoral i espiritual que des de la mateixa espiritualitat ignasiana, com a jesuïta que és, ha materialitzat connectant amb el món, amb les fronteres de la fe i del mateix món, com es diu des de la Companyia de Jesús. La premsa i la societat, la humanitat en general, parla avui d'un papa renovador. Estem segurs que ho serà i que combinarà, d'una manera diferent, però amb el mateix missatge de fons expressat per Benet XVI aquests 8 anys, la defensa de les veritats de la fe cristiana amb l'obertura a les realitats del món, al pensament, a la convivència entre creients i no creients. Des de Ràdio Estel, des del programa El Primer Cafè, una forta abraçada al nou papa Francesc I. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, del Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, del David García a la producció i del Xavi Aguilar al control tècnic.
El Primer Cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Ens posem en marxa, tenim moltes coses preparades. A 9:15 aproximadament entrevistarem en directe el cardenal Lluís Martínez Sistac, que acabarà de sortir de la residència Santa Marta, on ha estat allotjat durant el conclave, i també valorarem diferents reaccions. Comencem parlant dels fets de l'elecció del nou papa ahir, pocs minuts després de les 7 de la tarda. Jorge Mario Bergoglio és el nom del nou papa, del successor de Benet XVI. És un jesuïta que va néixer a Buenos Aires el 17 de desembre de 1936, té per tant 76 anys. Es posa a partir d'ara al capdavant de l'Església Catòlica amb el nom de Francesc I.
Per cert, que aquest nou papa és pioner en molts aspectes. És el primer provinent d'Amèrica Llatina, el continent, per cert, on hi ha més catòlics. També és el primer papa que pertany a l'ordre dels jesuïtes. I és el primer que escull el nom de Francesc. Alguns mitjans internacionals, com per exemple la BBC, apunten que aquest nom és un homenatge a Sant Francesc d'Assís, però bé, són informacions no contrastades. Quan va sortir al balcó de la Basílica ahir mateix, de Sant Pere, va dir que els cardenals havien anat a buscar el papa a la fi del món, en to irònic. Després també va saludar i va demanar al poble que pregués per ell. El primer contacte va culminar en una pregària senzilla Pare Nostra i Ave Maria i també la benedicció. Escoltem les primeres paraules del nou pontífex.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo, grazie. E prima di tutto, Prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca.
El nou papa, que és conegut pel seu compromís amb els pobres i que, per tant, molt probablement farà una tasca similar a la de Benet XVI en el sentit d'intentar limitar les despeses del Vaticà, entre d'altres coses, no apareixia en cap de les travesses d'aquests dies. És el pontífex número 266 de la història de l'Església Catòlica. Recapitulem, es va conèixer quan passaven 8 minuts de les 7 del vespre d'ahir. Va ser llavors quan la xemeneia de la Capella Sixtina va començar a expulsar el fum de color blanc, finalment. Més d'una hora més tard es va saber el nom del nou pontífex anunciat pel protodiac el francès Jean-Louis Torrent. Seguidament va fer la tradicional benedicció Urbi et Orbi. Escoltem Francesc primer.
Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me.
Finalment, el papa va donar les gràcies visiblement emocionat i es va acomiadar dels fidels i els va desitjar a tots una bona nit, una manera propera d'acomiadar-se. Algunes informacions, segons publicaven ja ahir diversos mitjans, havien apuntat que en el conclave de l'any 2005, Bergoglio va ser el principal rival de Josep Ratzinger per ser escollit nou pontífex.
Abans de connectar amb Roma amb el nostre enviat especial Samuel Gutiérrez, encara us expliquem que els 115 cardenals reunits aquests últims dos dies a la Capella Sixtina han escollit el nou pontífex, concretament en la cinquena votació, després de dues fumates negres. En total, el conclave ha durat poc més de 25 hores, de manera que es manté la tònica de les últimes dècades en què les eleccions han estat força ràpides.
Entre totes les reaccions dels bisbes de Catalunya i altres dirigents també eclesials, destaquem, per exemple, una petició que va fer el bisbe d'Urgell, l'arcabisbe Joan Enric Vives.
Jo sé que ell va treballar molt per la trobada de tota Sud-amèrica, dels bisbes d'allà, a Aparecida, al Brasil, que va ser l'home que ho va tirar endavant també tot aquell gran treball de les comunitats iberoamericanes i tota l'opció pels pobres i l'opció per les comunitats de base i l'opció per les parròquies i, sobretot, la nova evangelització, feta de paraules, però també de fets de conversió.
Per la seva banda, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, va destacar l'espiritualitat i la proximitat de Francesc I.
I a mi em va semblar una persona espiritual, ben formada, molt senzilla, molt propera i amb experiència de govern i de gestionar situacions difícils. Aleshores, fos qui fos elegit, doncs, estaria content, agraït i pregaria per ell i estaria ja des d'aquest moment doncs, amb tota la diòcesi a la seva disposició i en comunió eclesial. I a més, doncs, hi ha aquest punt de coneixement i d'uns dies que vam compartir, que vam tenir també alguna conversa personal i aleshores doncs, potser una mica més lligat per aquestes qüestions més personals.
Mentrestant, l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, es va referir sobretot a la romanitat del pontificat i va expressar també la seva esperança que el nou pontífex connecti amb la realitat de l'Església a Catalunya.
Ha subratllat molt també la dimensió de ser bisbe de Roma, la qual cosa em sembla a mi un aspecte important si tenim present el diàleg ecumènic que l'Església Catòlica té amb les altres esglésies cristianes.
I entre les reaccions d'autoritats civils, per exemple, el president Artur Mas va expressar ahir la seva confiança que Francesc I ajudi a fer realitat el desig mostrat per Joan XXIII en l'encíclica Pacem in Terris, quan demanava que no hi hagi pobles que dominin els altres. El president espanyol, Mariano Rajoy, de la seva banda, va dir a la seva felicitació que espera que el Sant Pare reforci les bones relacions entre Espanya i la Santa Seu.
Passant ja 9 minuts de les 8, connectem amb el Vaticà. Allà tenim el nostre enviat especial, Samuel Gutiérrez, que tot just a les 7 i 7 minuts ja vibrava amb la resta de la plaça de Sant Pere ahir mateix, en el moment de saber-se que hi havia fumata blanca. Samuel Gutiérrez, bon dia.
Bon dia, Ignasi i companys. Bon i feliç dia.
Feliç dia, com estàs?
Molt bé, hem descansat una miqueta, unes horetes, i ara estem tornant a la feina, que hi ha molta feina i crec que és important informar el màxim possible als nostres oients. A aquestes hores del matí, Roma encara es troba una mica en estat de xoc. Contenta, alegre, joiosa, perquè ja no es troba en seu vacant i compta amb nou successor de Pere, el papa Francesc I, però al mateix temps una mica desconcertada, ho hem de confessar. Ningú o molt poca gent s'esperava aquest nomenament i tampoc de forma tan ràpida. Sembla que les congregacions generals van fer la seva feina i que els cardenals ho tenien prou clar. Precisament el cardenal Jorge María Bergoglio, durant el temps de Perconclave, apenas havia aixecat la veu. Recordo que venia molts dies caminant al Vaticà, força d'hora, i que tampoc despertava un gran interès per part dels mitjans, que cercàvem nosaltres sempre, doncs, buscant aquestes coses, els corporats més mediàtics o potser més joves. Així és la vida i així són les sorpreses de Déu, que en els últims mesos ens ha donat ja més d'un ensurt. La pregunta ara entre la gent és què ens vol dir l'esperit amb aquest nomenament? A la plaça de Sant Pere, on ahir hi havia fidels, des de les 10 del matí, la notícia, l'anuncio Bobis, va ser rebut amb entusiasme, gairebé amb eufòria, gaudium magnum. La gent no donava crèdit, tampoc no s'ho esperaven, però van mostrar des del primer moment el seu suport incondicional al papa francès, sobretot dels més joves.
I vas parlar ahir novament, tot just després de saber-se que el nou papa és Jorge Mario Bergoglio, amb José María Gil Tamayo, que ha estat el portaveu en llengua espanyola aquests dies de la Santa Seu. Gil Tamayo va destacar la importància que sigui un papa llatinoamericà i que parli espanyol. Sentim-lo.
Creo que ha sido una bendición de Dios y los católicos de lengua española estamos especialmente contentos y sobre todo los de América Latina estamos muy orgullosos, muy contentos de que esta porción de la Iglesia, que es la que habla y reza en español, pues vea a un pastor nacido de ella en la sede de Pedro.
També Gil Tamayo va destacar la senzillesa i la proximitat del nou papa Bergoglio, Francesc I.
Parecido con una cruz pectoral de plata ennegrecida que muestra con esa sencillez pues cómo quiere ser su pontificado. Los gestos son muy importantes y él ha aparecido con una sencillez, incluso con una timidez, pero a medida que ha estado en el balcón de la logia, en la logia de la basílica, pues ha estado cada vez con... Le costaba luego volverse, luego irse con los cardenales.
Bé, doncs, Samuel, hem sentit unes impressions d'una personalitat important aquests dies, oi?, per la comunicació a la Santa Seu.
Home, ha estat el responsable en llengua espanyola d'aquesta oficina de premsa, l'adjunt, el pare Federico Lombardi. Ara també sentirem alguns talls del pare Federico Lombardi, sobretot perquè és que ell també és jesuïta i ens pot explicar algunes coses més, claus d'interpretació d'aquest nou papa imprevist, sobtat, que ens ha arribat una miqueta des de la fi del món, no? El papa que ens arriba des de gairebé la fi del món. Un papa històric, tu ho deies, el primer papa d'Amèrica Llatina, el continent de l'esperança, i el primer papa jesuïta, fill espiritual del gran Sant Ignasi de Loyola, amb tants vincles amb Catalunya, que no recordem Manresa, recordem Igualada, recordem Montserrat, no?
Sí, recordem també i tant.
Que per als...
No.
Recordem també que per als jesuïtes acceptar càrrecs de poder, i cap càrrec de poder és comparable amb el papat, és un sacrifici incomparable. El seu carisma és el de servir, però intentant sempre evitar fins i tot rebutjar els càrrecs de poder. Segons va explicar ahir Federico Lombardi, director de l'oficina de premsa de la Santa Seu i també jesuïta, com hem dit, aquesta elecció és una crida al servei, una crida forta i no una recerca de poder o d'autoritat.
Escoltarem d'aquí uns minuts la veu de Federico Lombardi, portaveu de la Santa Seu, que en aquests moments no ens és possible, però molt interessant tot el que ens has enviat, Samuel, i t'ho agraïm molt. Alguna cosa més per tancar aquesta connexió sobre el moment que viu Roma com a seu primada de l'Església Universal?
Bueno, si voleu podem repassar una miqueta l'horari previst, el programa, que ja tenim algunes cosetes d'agenda. El Sant Pare també ahir va insinuar que la primera cosa que volia fer era visitar a la Madonna, a la Mare de Déu. Ell és una persona més espiritual i ignaciana i, per tant, també mariana. No? La Mare de Déu és fonamental a la seva vida. Serà una visita privada, no han fet públic on ho farà. És molt probable, s'insinuava també entre el Media Center, que podia ser Santa Maria la Major, que és la patrona també de Roma i és un referent, no?
És una de les quatre basíliques majors de Roma, la Basílica de Santa Maria la Major.
A més, on està l'arxiprest, és el cardenal Santos Abril, i també tenim allà el gran Valentini Serax com a mestre de capella. O sigui que és una església que ens és molt propera, no? Allà visitarà la Mare de Déu, confiarà la ciutat de Roma i tota l'església a les seves mans i a la seva maternitat. I aleshores, després, el programa és que avui a les 5 celebrarà l'Eucaristia amb els cardenals, la missa conclusiva d'aquest conclave, molt important, serà també, no serà pública, però sí que es retransmetrà per televisió i la podrem seguir. La missa d'inici de pontificat, no sé si ho heu dit ja, és el dia de Sant Josep, dia 19 de març, a les 9:30 del matí. Tothom està convidat, la plaça de Sant Pere doncs, t'oferirà una de les seves millors rostres, no? Perquè s'espera moltíssima gent, moltíssims argentins, que ahir a la nit encara estaven una mica astorats, atònits, més que fins i tot la resta, eh? Encara no sabien com prendre-s'ho, però
tant.
Molt contents, molt,
ja
molt, i molt contents. I després també interessant és que hi haurà l'Àngelus del diumenge a les 12 del matí, el podrem veure des del balcó i sentir la seva primera catequesi. I un signe que crec que val la pena que tinguem present, perquè també vol dir una cosa, i és que dissabte 16 de març, a l'aula Pau VI, a les 11 del matí, rebrà els mitjans de comunicació. O sigui, els periodistes acreditats aquests dies a Roma, els periodistes permanents, que som gairebé 6.000 periodistes, ¿vale? O sigui, seran rebuts pel Sant Pare i que vol ser aquest diàleg, no?, amb el món, amb els mitjans, no?, que és... Un poder molt gran avui dia.
Samuel, recapitulem el que deies abans de Federico Lombardi, director de l'Oficina de Premsa de la Santa Seu, perquè ara podem escoltar la seva veu. Ha dit que aquesta elecció és una crida al servei, una crida forta i no pas una recerca de poder o d'autoritat.
Una scelta assolutamente di un rifiuto del potere, di una scelta del servizio allo stato puro. Ecco, questo mi sembra che sia una bella risposta al modo in cui molti hanno visto o hanno pensato di dover presentare la situazione della Chiesa nei mesi passati.
En una emotiva roda de premsa després de l'elecció del Papa, doncs, bé, Federico Lombardi es va mostrar també aportant algunes claus, no, Samuel, per entendre aquest primer fill de Sant Ignasi que accedeix com a servei a la seu de Pere.
Sí, crec que eren claus d'interpretació interessants, dic, perquè ens donen una llum sobre el que és el servei, sobre el que és precisament aquest, el fet que separa, que no és un poder, una autoritat, sinó que és un servei de servent dels servents. O sigui que sentim a Lombardi.
Certamente non c'era mai stato nessun papa gesuita. I gesuiti cercano di essere dei servitori della Chiesa, ma accettato pensando che fosse suo dovere fare questo servizio per la Chiesa con grande semplicità, come abbiamo visto, con uno spirito di grande universalità. Sant'Ignazio ci ha formati proprio per avere uno sguardo sempre, diciamo, largo come il mondo e a portare questo servizio della fede e della giustizia come il dono più grande che possiamo fare per i nostri contemporanei.
També s'ha referit al pare Lombardi al nom de Francesc, triat pel nou Papa Bergoglio.
Mi fa molto piacere che abbia scelto il nome di Francesco, grande testimone del Vangelo, quindi si vede che questa spiritualità di religioso che vuole vivere i valori del Vangelo viene condivisa con gli altri con grande naturalezza. Ecco, do molta importanza alla scelta di questo nome di Francesco, quindi non ha scelto il nome Ignazio, ma ha scelto il nome Francesco, ecco, vuol dire che noi siamo... per servire nella Chiesa, raccogliendo tutti i doni, i carismi che il Signore dona per costruire la Chiesa e per annunciare il Vangelo.
Ara sí, Samuel, tanquem connexió. Digue'ns l'agenda, recapitula'ns l'agenda. Has dit roda de premsa del nou Papa dissabte, diumenge Àngelus a les 12, ja des de la finestra del Palau Apostòlic, i dimarts, festivitat de Sant Josep a 9:45 del matí. Nosaltres, des de Ràdio Estel, ens unirem a aquesta celebració i l'oferirem per als oients en directe, com hem fet també en altres grans esdeveniments d'aquests dies, com l'última audiència de Benet XVI o la missa Pro Eligendo Pontifice abans d'ahir, concretament.
Així és, Ignasi, tu ho has dit molt bé, aquesta agenda, els pròxims dies i el que vagi sortint, perquè aquest papa segur que improvisarà segur que serà, anirà veient, llegint els signes dels temps a mesura que passin els dies i es vagi situant. També hem de dir que en pocs minuts, cap a les 9:15, el senyor cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, que ha participat també en aquest conclave amb tota l'arxidiòcesi de Barcelona i totes les esglésies que caminen a Catalunya al seu cor, doncs estarà en directe als micròfons de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs ara, amb el nostre company David García, us poseu d'acord sobre la manera de contactar amb el cardenal Sistac, molt pendents nosaltres de sentir la seva veu, una veu que és també la veu de l'Església Catalana a Roma en aquest moment tan important.
Bon dia i moltes gràcies.
Una abraçada, Samuel. Bon dia i gràcies per la teva magnífica feina. Adéu-siau.
Adéu-siau, bon dia.
Encara repassem un parell de punts sobre l'elecció del nou papa. Llatinoamèrica ha rebut en les últimes hores, naturalment, amb molta satisfacció aquesta elecció del papa Bergoglio. La catedral de Buenos Aires, per exemple, es va omplir ahir al vespre, quan allà era a la tarda, quan es va saber la notícia que el jesuïta argentí era el nou papa. Dins del temple es van sentir aplaudiments i crits de visca el papa i Francesc, Francesc.
Doncs sí, també es va resar un rosari en acció de gràcies per l'elecció del nou pontífex, mentre fora curiosos turistes i també més feligresos acostaven a la catedral. La presidenta de l'Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ja va penjar un comunicat ahir al seu compte de Twitter on va felicitar el seu compatriota i li va expressar tot el seu respecte i la seva consideració.
Jorge Mario Bergoglio, entre les últimes activitats i responsabilitats dels últims anys, destaca que va ser nomenat l'any 2001 primat de l'Argentina i va ocupar després la presidència de la Conferència Episcopal del seu país durant dos períodes fins que va abandonar el càrrec perquè els estatuts l'impedien de continuar.
Doncs sí, durant aquest període va mantenir una tensa relació, però, amb el govern de Néstor Kirchner i després amb la seva dona i successora, Cristina Fernández. La fredor que va marcar el to de les seves relacions amb el kirchnerisme es va transformar en un enfrontament obert en temes com, per exemple, l'avortament i també el matrimoni homosexual. D'altra banda, sentim més reaccions. El president de l'Equador, Rafael Correa, ha destacat en el seu compte de Twitter, ho va fer ahir, la importància de l'elecció d'un llatinoamericà com a papa, una mostra, va dir, que es viuen moments històrics sense precedents. I finalment, el president de Mèxic, per exemple, Enrique Peña Nieto, va expressar també el seu afecte pel papa Francesc I i també va destacar al seu compte de Twitter la seva procedència llatinoamericana.
Jorge Mario Bergoglio va néixer a Buenos Aires el 17 de desembre de 1936, té per tant 76 anys. És fill d'un matrimoni d'italians i als 21 anys va decidir convertir-se en sacerdot. Va ingressar al seminari del barri Vila de Bot com a novici de l'orde jesuïta. Va ser ordenat sacerdot el 13 de desembre de 1969. A partir d'aleshores va fer una llarga carrera dins de l'orde, del qual va arribar a ser provincial entre els anys 1973 i 79, ja coincidint amb la dictadura militar argentina. Després d'una gran activitat com a sacerdot i professor, va ser consagrat bisbe de la diòcesi d'Auca l'any 1992. El 28 de febrer del 98 va prendre possessió com a arcabisbe de Buenos Aires. Després de dos períodes va ser substituït com a president de la Conferència Episcopal de l'Argentina l'any 2011 per l'arcabisbe de Santa Fe, José María Arancedo. Ara, en un històric 13 de març de 2013, ha arribat a ser el papa pastor universal de l'Església Catòlica, Jorge Mario Bergoglio. Quan ja és un quart i mig de nou, repassem ràpidament altres notícies de l'actualitat de les últimes hores. El Parlament català va aprovar ahir amb 104 vots a favor, 27 en contra i 3 abstencions la resolució presentada pels socialistes catalans que demana que s'obri un procés de diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol per acordar la celebració d'una consulta legal a Catalunya sobre el seu futur.
Una proposta idèntica a la que ja es va votar al Congrés dels Diputats, on per primer cop el PSC va votar diferent del PSOE. El text d'ahir va tenir el suport de la gran majoria dels diputats catalans, a més dels socialistes, i van votar a favor Convergència i Unió, Esquerra i també Iniciativa. La CUP es va abstenir, mentre que el Partit Popular i Ciutadans van votar en contra. Una diputada no va participar en la votació perquè està de baixa per maternitat. De la seva banda, la republicana Marta Rovira va assegurar que el seu partit està a favor del diàleg i a favor del dret a decidir i que hi votaran a favor tantes vegades com calgui. Per contra, el diputat del PP, Santi Rodríguez, va acusar els socialistes de donar oxigen a les tesis separatistes de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana. El líder d'Iniciativa, Joan Herrera, va manifestar que el debat no és entre els sobiranistes o els no sobiranistes, sinó en el dret a decidir, que és l'única manera, va dir, de trobar una via de sortida. En canvi, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va dir que els socialistes ja no són necessaris i cal substituir-los, i li va recordar que les preocupacions dels ciutadans són d'altres, com l'atur o la corrupció.
I les preinscripcions escolars que han començat aquesta setmana han vist com, a banda dels tràmits habituals, els centres s'estan coordinant amb els ajuntaments per detectar possibles casos de frau. Un dels més habituals és falsejar l'empadronament per poder accedir a una escola en la qual no es té accés per la zona. Els tècnics municipals revisen aquests dies els canvis, segons es va anunciar ahir, en l'empadronament dels últims mesos i comproven si hi ha cap moviment sospitós de nens nascuts l'any 2010. Aquests tècnics miren de trobar irregularitats abans de rebre denúncies de pares de fills que s'han quedat sense plaça.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Us expliquem també que hi ha una gran expectació per la sentència que avui dijous farà pública el Tribunal de Justícia Europeu i que, amb tota seguretat gairebé, posarà en evidència que a l'estat espanyol s'han desnonat moltes persones amb una llei que no dona cap dret a l'afectat.
El motiu, com dirà segurament la sentència, ja que està redactada, és que la normativa espanyola sobre execució hipotecària vulnera els drets dels consumidors en impedir-los defensar-se de les clàusules abusives imposades per la banca en la firma de la hipoteca. L'origen va ser el desnonament a Martorell de la família de Mohamed Assis fa 2 anys, el que va desencadenar la sentència del Tribunal Europeu. El seu cas va ser denunciat per un advocat convençut que era injust fer fora de casa els seus clients i que la llei no els donés opció a defensar-se. El jutge que va assumir el cas va comprovar la rigidesa de la llei espanyola i que aparentment infringia la normativa comunitària. Per això va formular la consulta que ara respon al màxim Tribunal Suprem.
Tres minuts i mig i seran 9:15. Xi Jinping és el nou president de la Xina, tal i com ja es preveia. El Parlament l'acaba d'escollir per dirigir el país, el gegant asiàtic i també les forces armades.
D'aquesta manera tindrà el control absolut del país durant 10 anys, una etapa que inicia amb un vicepresident considerat reformista. Amb 59 anys, Xi agafa el relleu de Hu Jintao amb el repte de mantenir la força econòmica i també la lluita contra la corrupció en la segona potència mundial. La transició iniciada al novembre es completarà demà mateix amb l'elecció del número 2 del partit, Li Keqiang, com a nou primer ministre.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
L'actualitat esportiva també la repassem breument. Els jugadors del Barça, que van ser titulars en la remuntada de dimarts a la tornada dels vuitens de final de la Champions contra el Milan, van fer ahir al matí una suau sessió de recuperació més curta de l'habitual per preparar el partit de diumenge, Lliga Espanyola contra el Rayo.
Avui el primer equip blaugrana descansarà i tornarà als entrenaments demà divendres amb la vista posada en aquest partit del diumenge a les 9 de la nit, com dèiem, contra el Rayo Vallecano al Camp Nou. Per cert, que Xavi Hernández serà baixa de cara a aquest partit a causa d'una sobrecàrrega al bíceps de la cama dreta. Pot haver-se ressentit el problema físic que arrossegava i que l'havia impedit jugar els 2 últims partits.
En els partits de la Champions disputats ahir, el Màlaga també va fer una remuntada històrica, en aquest cas 2-0 contra el Porto, i serà igualment, juntament amb Barça i Madrid, als quarts de final de la Champions.
I de la seva banda, el Bayern, tot i perdre a casa amb l'Arsenal per 0-2, segella també el seu pas als quarts de final d'aquesta competició.
En el sorteig que es farà demà per als quarts de final i el quadre de la fase final de la Champions, hi ha 8 equips classificats, entre ells, com dèiem, Barça, Madrid i Màlaga, que tindran com a possibles rivals el Bayern de Munic, el Borussia de Dortmund, la Juve, el Paris Saint-Germain i el Galatasaray.
Doncs sí, el sorteig sense cap condicionant es farà demà divendres a les 12 de al migdia. Sorprèn, per cert, l'absència d'equips anglesos. Per primera vegada des de l'any 96 no hi ha cap representant de la Premier League als quarts de la màxima competició europea. L'anada dels quarts serà el 2 o el 3 d'abril i la tornada una setmana més tard, per tant, el 9 o el 10 d'abril.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
El nou papa Francesc I és protagonista gairebé absolut en totes les portades d'avui a la premsa. La Vanguardia, amb una imatge del nou pontífex, titula Francesc, el papa del nou món. El Periódico, un titular també original. El primer papa no europeu de la història, titular principal argentí i jesuïta. Diari Ara, papa Francesc, en un to més telegràfic. El diari El Punt avui titula Gir Vaticà i ofereix algunes claus, com per exemple el papa conciliar amb el nom de Francesc I o la dimensió històrica del fet que sigui per primer cop jesuïta i llatinoamericà. El País titula L'elecció del jesuïta argentí Bergoglio augura un gir en l'Església. El Mundo opta per un titular idèntic al del Periódico i titula Jesuïta i argentí. Diari ABC, també amb una imatge del nou papa saludant, titula Francesc I i reprodueix una frase seva. Comencem un camí de fraternitat, amor i confiança. Frase pronunciada ahir mateix des del balcó. I amb una imatge del nou papa saludant i fent com una reverència, titula Papa Francesc, un pastor humil que prega en espanyol. Fet aquest resum, seguirem amb el programa, amb els serveis, la tertúlia i altres entrevistes. Com us hem dit, cap a un quart de deu tindrem el cardenal Lluís Martínez Sistac.
He mirat aquesta terra.
L'any Salvador Espriu a Ràdio Estel. Aquest diumenge a les 9 del vespre tindrem l'oportunitat d'escoltar Raimon amb un bon grapat de cançons basades en l'obra del poeta. Clàssics del seu repertori com Indes in Enter, El meu poble i jo, He mirat aquesta terra i moltes altres, reunides en un programa extraordinari per la seva qualitat dels poemes i l'excel·lència de la composició i interpretació de Raimon. Serà aquest diumenge a les 9 del vespre a Ràdio Estel. He mirat aquesta terra. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Ara, a Hipercor, només fins al 27 de març, tens un 20% de bonificació addicional en centenars de productes d'alimentació, bazar i tèxtil.
20% de bonificació per bescanviar les teves properes compres Hipercor del 28 de març al 10 d'abril.
Hipercor, preu i per millor.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen ja 2 minuts de 8:45, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula aquesta hora per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Diverses incidències ens compliquen el trànsit. Per exemple, la Ronda de Dalt, un avariat, 2 accidents, tot plegat provoca cues de 9 quilòmetres en sentit Llobregat. Això a la Ronda de Dalt, des del Nus de la Trinitat fins a Sant Gervasi, sempre en sentit Llobregat. Aquestes cues afecten a la Pota Nord, a la B20. Aquí hi ha aturades d'un parell de quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins al mateix enllaç amb les rondes. Un avariat als túnels de Vallvidrera. Ha deixat aturades entre el peatge i la Boca Nord. Ara tenim un accident a l'autopista AP7 a la zona del Papiol. Retencions d'un parell de quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona, que afecten sobretot a l'autopista AP2, la B23, aquí amb retencions de més de 5 quilòmetres des de Molins de Rei fins al Papiol. A banda de totes aquestes incidències, val la pena comentar l'autovia A2 perquè va molt plena d'entrada a Barcelona amb trams d'aturades entre Pallejà i Cornellà. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet, amb el Centre d'Informació Transmet, per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Matí tranquil, de moment. Podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, afectacions o problemes destacables. Així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Després de les pluges d'ahir, avui s'obren clarianes, però s'esperen ventades superiors, atenció, als 150 km per hora, especialment al nord de Catalunya. La tramuntana ha superat en les últimes hores també aquesta velocitat a l'Empordà, al Mestral, i al 120 per hora a les comarques de Tarragona. El vent del nord ha arribat també a 130 per hora a les cotes més elevades del Pirineu. Aquestes ventades deixen, això sí, com dèiem, un panorama més destapat de núvols i s'espera que durant el dia d'avui, amb aquestes clarianes, millori el temps, però també s'espera que continuï el vent.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé trobem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Hi ha contes que et fan tremolar? Hi ha sorolls que t'espanten? Creus que hi ha cavallers despietats i bruixes esgarrifoses? Tant si és així com si no, t'esperem diumenge, dia 17, al Cap de Gràcia, a la plaça d'Anna Frank de Barcelona, a les 12 del migdia. T'ho passaràs bé, sí, t'ho passaràs bé, et divertiràs i fins i tot riuràs. Amb el grup Ara va de bo. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Dos quarts i mig de nou, amb una mica de retard, tenint en compte la informació especial i extraordinària sobre l'elecció del nou Papa Francesc, comencem la tertúlia d'actualitat. Avui la compartim amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòloga, Francina Alsina. Hola, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
També amb la presència de l'economista Josep Maria Noguer. Hola, bon dia, senyor Noguer.
Hola, bon dia.
L'elecció del nou Papa, com els va agafar, senyors, ahir? Vam poder seguir la... tot el que va ser l'esdeveniment, la fumata blanca, sí, la sortida al balcó, que va trigar més d'una hora. Em sembla que l'espera més llarga de la història, almenys de la història recent.
Va ser una hora llarguíssima, a més, no? Perquè ja quan va sortir la fumata blanca, de seguida, esclar, va córrer la notícia i vaig anar a connectar la televisió. I llavors doncs, anàvem esperant i esperant i esperant. No? És aquella estona que és llarga de temps, però és que, a més, es fa molt llarga. No? I llavors, bé, no sé, i llavors també s'omple el temps, esclar, tots els comentaristes de televisió, de ràdio, han d'anar omplint aquella estona. No? I van dient coses que, esclar, que al final són banalitats, no? Perquè continuen amb totes les travesses, amb totes les possibilitats que segueix havent-hi, de que si serà aquest, si serà aquell, no? Tota aquesta, jo diria, innecessària... innecessaris comentaris, però que bé, és omplir, no?, aquells espais buits i espais que de vegades són una mica tensos.
Sí, espais tensos, però que no van comportar, tot i que va ser l'espera més llarga de l'habitual, cap indiscreció ni cap trencament de cap secret, és a dir, que no va sortir cap nom del papa fins que no va sortir el protodiaca.
Això és admirable.
Això és admirable, això sí.
És admirable, això, i és admirable que no ens ho paguessin per res qui seria, no? Perquè, és clar, a veure, això vol dir que l'Església funciona d'una altra manera, que no és tota aquesta cosa mediàtica, tota aquesta mena de pressió...
Dels candidats, de la cúria,
no,
dels altres.
Exactament, no? Per tant, jo, vaja, jo crec en l'Esperit Sant i, per tant, estic convençut que hi ha una acció de l'Esperit Sant molt intensa i, per tant, estic molt content i amb molta esperança per l'elecció del papa.
Vostè havia parlat de la connexió llatinoamericana seva personal i de l'Església en una zona del món on hi ha milions de catòlics.
Certament. Això jo penso que dona pas a una persona no de cúria, no és una persona de despatx, no és una persona de, diguem-ne, de protocol ni d'administració, és una persona propera al poble, una persona de pastoral, una persona de fe,
de carrer,
una persona de pregària, i tot això, bé, ara, esclar, de fet, hem sentit ja tantes coses en relació a aquesta persona que potser ens repetim, no? Però el fet d'aquesta sensació d'una persona humil, no? D'una persona que demana la pregària només de començar la seva intervenció, abans de donar jo la benedicció en nom de Déu, us demano vosaltres que pregueu perquè Déu em beneeixi, no? Per tant, demanar al poble la pregària. Llavors, el fet de que Buenos Aires no vivia en la residència que es havien habilitat, no, per l'arcabisbe, sinó que va fer preparar un apartament més senzill allà on hi havia la cúria de l'arcabisbat, el fet que es desplaçava amb autobús, fins i tot que les vegades que venia a Europa, i això ho he sentit d'una persona propera i suposo que és veritat, i que diu molt de la persona, que viatjava en classe turista. Això realment té molt mèrit, perquè un viatge transoceànic és molt llarg i s'agraeix molt una
comoditat com la de la first class.
Certament, certament, perquè és molt més ample, és molt diferent, no? Doncs si la persona voluntàriament renuncia i doncs tot això diu molt de la persona, no? De l'austeritat, de la simplicitat.
Una senzillesa molt franciscana i una espiritualitat molt ignasiana, no? De connectar amb la gent de seguida, amb el món.
El dia que ho ha posat. Però també els jesuïtes també són molt senzills.
No, i tant, esclar, esclar. Les dues dimensions.
També
i molt
per això,
preparats,
no?
Intel·lectualment, però, tampoc, no, el fet de dir senzill de vegades pot semblar vol dir una persona simple, una persona... No, no. Són persones...
No és un papa mediocre. No,
la senzillesa ben entesa.
Sí.
La senzillesa de Jesús. Anem a buscar, per això eren companys de Jesús, no?
Com ho va viure vostè, senyor Dalzina?
Jo, no sé per què, em pensava que aniria per llarg, que vaig estar tan tranquil·la que en cap moment ahir vaig sospitar-ho, o sigui que vaig estar desconnectada de les notícies totalment. I vaig sortir de classe i tal com sortia de la feina, em vaig trobar unes noies que anaven cridant pel carrer, «Vemus papa, vemus papa», i vaig pensar, se n'estan enfumant, o sigui, no pot ser que ja tinguem papa. I clar, quan arribo a casa, vaig trobar el meu marit tot enganxat a la televisió dient que sí, és jesuïta, que tal, i no m'ho puc creure, no és una broma, de veritat, o sigui, de sorpresa, però molt agradable. I clar, impactant la primera imatge. A mi, la primera imatge que em va fer el sortir, després vaig veure que ha estat compartida, va ser la de veure Joan 23.
Tenia una certa semblança, oi,
no sé
a Joan 23.
I a dintre meu va ser d'allò de posar-se amb la pell de gallina, de dir, ostres, han escoltat a l'esperit, perquè estic convençuda que l'esperit bufa, però no sempre se l'han escoltat.
Deien que
i
tenia
el clatell
de Joan 23 i per davant semblava més Pau VI, no?
Sí, sí que és veritat. Potser la imatge de perfil i d'esquena semblava Joan 23 i per davant Pau VI.
A mi l'efecte, la impressió de pell va ser la de Joan 23. I a partir d'aquí hi ha aquest primer gest d'humilitat extrema, d'espiritualitat important, i pel poc que conec per col·laborar amb la Companyia de Jesús, dius, on dia, anirem bé perquè els valors estan molt ben situats i espero que la cúria no sigui tan forta com per menjar-se'l i per anul·lar-lo, no?
Segur que no, pugui... si més no la llarga, no sé, només de començar pot ser complicat, no? Però, d'altra banda, també trobo molt interessant els lligams personals, no?, d'aquest papa. Ho dic perquè és, clar, fill d'italians, per tant vol dir que ja té un vincle amb Itàlia, un domini de la llengua, que això també és important, perquè vulguis que no, és clar, el Vaticà és a Roma, la llengua, malgrat que el llatí sigui la llengua oficial, la llengua d'ús comú és l'italià, per tant, una expressió fluida en italià, jo penso que també facilita molt, el fet de... Llavors, per altra banda, un gran coneixement de la llengua castellana, que això també, és clar, vol dir que pot arribar a una part molt important de la feligresia, no? Perquè hi ha un percentatge molt important de...
La segona llengua del món.
Esclar, no? I dins de l'Església Catòlica hi ha molts i molts, moltíssimes persones de parla castellana, no? O que entenen, coneixen el castellà. Llavors, això també penso que és molt interessant, no? I llavors, per altra banda, també té un coneixement important de l'estat espanyol. Esclar, ell, els jesuïtes, quan ja porten temps de professió, fan el que anomenen la tercera aprovació. I la tercera aprovació, aquesta persona l'ha fet a Espanya, a la Universitat d'Alcalá de Henares. Per tant, vol dir que va passar un mes llarg a l'estat espanyol, convivint amb jesuïtes a Espanya, i per tant vol dir que té un coneixement directe. Això també és interessant. I més recentment, el 2006, va venir a fer els exercicis espirituals, a dirigir els exercicis espirituals als bisbes, a la Conferència Episcopal Espanyola. Per tant, vol dir que també coneix els bisbes espanyols d'una manera directa, perquè va conviure amb ells i els va predicar llargament, no?
I se'l van
per tant,
escoltar.
Tot això són uns elements ben segur que el van sentir segur, i alguns fins i tot segur que el van escoltar amb simpatia i amb interès, no? Per tant, tot això penso que són uns vincles, uns lligams que bé, ajuden, et fan sentir més proper.
Un home de carrer, a banda del tema del transport públic, doncs sabem que ha viscut el seu compromís pastoral més al carrer que no pas als despatxos. Això com creuen vostès que es notarà o es pot notar en el pontificat?
D'humanitat important, però vull dir-te també és una característica de la companyia de Jesús. Estan proper a qui està patint i fixa't que sempre les seves accions, i ara ja t'ho dic com a voluntària de Arrels Fundació, Arrels Fundació va estar fundada per un jesuïta,
sí.
En Josep Maria Panyella, i llavors sempre ha estat, o sigui, la seva missió és estar al costat de la persona, és no oblidar-te'n mai de veure què pot ser per l'altre, i aquesta tònica ja m'imagino que la continuarà, i clar, a l'hora de dictar una norma, de dictar el que sigui, és un home que parteix des de l'experiència viscuda de la persona, de la humanitat, i jo m'imagino que això es notarà moltíssim.
A l'empremta ignasiana de la pregària, la interioritat, el silenci, l'escolta, tot això segur que ho té molt arrelat, i per tant això traspua.
Que no és el mateix quan tu tens una experiència de bé, de ser una persona molt culta, perquè a part de tot és una persona molt culta.
Sens dubte.
Només haver viscut la vida a través dels llibres i a través de despatx, a més a més... haver-te imbuït de la vida, del dia a dia, d'estar al costat de les persones que estan patint, de saber quins problemes passen a aquestes persones, que no me'ls he après perquè me'ls he llegit en un diari, no, és que els he vist amb els meus ulls.
Certament. La proximitat, i llavors la vida intensa de pregària també traspua. També, esclar, la persona és bo que sàpiga fer un bon discurs, perquè la paraula ajuda molt, però alhora, aquella paraula acompanyada de tota una experiència de vida, de pregària, això d'alguna manera encomana, engresca, no? D'alguna manera es palpa.
El silenci, jo com vaig veure quan ell va demanar que preguéssim per ell, el silenci de la plaça Sant Pere, pensava, jo si hagués estat allà és que les llàgrimes m'haguessin anat avall, perquè és que era impossible no emocionar-te i no notar l'esperit, vull dir, no notar la presència de Déu en allà, perquè és que es tallava l'ambient. I dius, òndia, només sortir amb tres paraules, amb una senzillesa increïble, ens ha fet notar la presència de Déu. Això és increïble. Vull dir, que et dona aquella alegria interior de dir, uaf, anem per bon camí.
Va repetir moltes vegades la paraula bisbe.
Això em va cridar molt l'atenció, sí. Perquè va centrar el paper com a bisbe de Roma. Que de fet és,
És clar, dir, perquè
per tant, aquí hi ha tot un rerefons, no? Que aquí, doncs, caldria algun expert que ens expliqués això amb més profunditat, no? Però la idea de que és que el Sant Pare és el bisbe de l'Església de Roma, i l'Església de Roma, en comunió amb totes les altres, té aquest paper doncs, de primacia, però que en definitiva és un bisbe més i és el cap d'una més de les esglésies del món, no? Aquest element és un element molt significatiu, i va parlar d'ell mateix com a bisbe, que els cardenals l'havien escollit com a bisbe de Roma, i alhora va fer referència al Sant Pare, al Papa anterior, com el bisbe emèrit, per tant, destacant sobretot aquest paper de bisbe i pastor. Això em va semblar molt significatiu.
Però
segur que en llegirem
reflexions. Però dintre de la companyia és un llenguatge molt habitual, aquest. Pel que he parlat jo, o vull dir, pel que he escoltat.
Pel que vostè coneix i ha escoltat.
Sempre es fa molta referència quan es parla del Papa com a bisbe de Roma. Per això és normal dintre del seu llenguatge.
I va dir-ho al principi de la seva intervenció. Va demanar aquesta pregària també per Benet XVI, pel Papa Emèrit.
Però com a bisbe, fixa't.
Com a bisbe,
sí. El bisbe emèrit de Roma.
Però és que és la realitat.
Que sí, que sí.
Que és...
Sí, però vull dir que en cap cas doncs, va fer referència a que... o sigui, no va auto... anomenar-se papa ni...
No es posarà medalles pífex, que no li toca ni anirà a buscar fotografies on no toca, no?
Fixeu-vos que es va posar un pectoral, una creu ben senzilla, no?, de ferro, molt senzilla.
De color fosc. No sé si s'ha dit que és de plata, però és de color negre. Sí,
jo havia dit ferro, però
la van netejar.
Es veu de lluny, per tant, és difícil, no?
Sí, sí.
Però en qualsevol cas és una peça senzilla, no? O sigui, tota aquesta idea d'austeritat.
Una altra paraula repetida, la de fraternitat, molt franciscana, aquesta paraula. Potser només li va faltar recitar aquella pregària de francès: Senyor, fes de mi un instrument de la teva pau. No va ser així, va ser Pare Nostre i Ave Maria, però...
Però no diguis que no estaven a l'ambient.
I tant que estava a l'ambient, la fraternitat.
Sí. I només veient-lo, d'entrada ja, a l'escollir el nom, ha sigut un enrenou. Jo primer vaig pensar, mira, ho dirà per Francesc Xavier, sense caure que estava a Itàlia, i dir, no, aquí et miren, no, els italians.
No s'ha dit encara per quin francès ha triat el nom.
De veritat, clar, pensant, mira,
tothom
la
pressuposa
pensava...
que és francès d'Assís, no?
Però, però...
Francesc Xavier va ser el primer missioner a l'Orient dels jesuïtes, el primer deixeble de Sant Ignasi.
O sigui, tant un francès com l'altre, déu-n'hi-do la feina que van fer. No està malament que es vulgui encomanar a un o a l'altre, o a tots dos alhora. Tots dos poden fer molta feina,
és
també.
És possible que faci alguna declaració en aquest sentit, dient que tots els que porten el nom de Francesc són els seus referents, no? Tots els sants que portin aquest nom.
Però ja, amb aquella actitud, el nom i tal, a mi se'm va fer present també. Primer vaig pensar en Francesc Xavier, després vaig pensar, no, clar, és Sant Francesc d'Assís. I de seguida vaig dir, clar, fes que sigui un instrument, tal, i vaig dir, és el que està demanant aquest home, i és el que ens està mostrant.
Transmet simpatia, sí. Pau... Que això no vol dir que no sigui una persona enèrgica. Fixeu-vos que s'ha posat de manifest una mena d'enfrontament amb la Casa Rosada, no?
Amb la presidència de l'Argentina dels últims anys,
no?
Sí.
Per tant, vol dir que, és clar que si les coses no es fan adequadament, ell és una persona molt capaç per posar-ho de manifest i, si cal, per produir doncs, el que és posar les coses clares, no?
Es diu que té autoritat, també, que té mà de ferro.
Sí, fixeu-vos que hi havia, en els països llatinoamericans hi ha molt costum, el dia de la festa nacional, de celebrar el Te Deum, o sigui, de fer aquest cant, de lloança a Déu a la catedral. Aquí hi va haver un enfrontament perquè la presidenta volia que en lloc de fer-se a la catedral es fes a Luján, no?, a un santuari, i llavors no es va presentar, sembla ser, en el Te Deum. I bé, doncs llavors l'arcabisbe va celebrar-lo igualment, no? Vull dir, ell va... I per tant, això demostra, no?, una persona que és capaç, doncs, de
mantenir
conseqüent. El pas ferm.
No és
conseqüent. Sí, no? No deixar-se, diguem-ne, manipular o utilitzar, no? Per tant, simpatia, bondat, però alhora també fermesa. Per tant, no vol dir una persona que sigui fàcilment vulnerable.
Okay. Avui a la tertúlia, aquesta tertúlia molt especial, marcada per l'elecció del nou papa Francesc, del nou papa Jorge Mario Bergoglio, hores després d'aquest moment històric per a l'Església i per al món, compartim aquesta tertúlia amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, i amb l'economista Josep Maria Noguer, reproduint breument un fragment de la nota que els arquebisbes i bisbes de Catalunya van fer pública ahir mateix a la nit després de l'elecció del nou papa. Diuen que donen gràcies a Déu per aquesta elecció i expressen la seva comunió amb ell, així com també preguen a Déu perquè l'ompli de la seva gràcia perquè pugui acomplir plenament el seu ministeri de presidir totes les esglésies en la caritat i ajudar-les a donar testimoni de Jesucrist i del seu evangeli enmig del nostre món. També els bisbes de Catalunya demanen als fidels que elevin pregàries al Senyor perquè enforteixi el nou papa Francesc i el faci humil servent dels servents de Déu a imatge de Jesucrist, que no va venir a ser servit sinó a servir i a donar la vida per tothom. Per cert, senyors, que s'ha dit molt també aquella frase que va començar a dir Ignasi d'Antioquia, el papa que presideix l'Església en la caritat.
Certament va insistir. Bisbe de Roma, ell insistia, bisbe de Roma, cap de l'Església de Roma que presideix totes les altres en la caritat.
Sí, perquè també va fer referència a la condició de primada, és a dir, no ignora tampoc això, no? Que la seva condició
altres,
de bisbe, exacte.
Sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí. Servei, per tant,
però com a cap humilitat de l'Església a Roma, del bisbat de Roma.
Jo crec que no serà una cosa, uns canvis bruscos, perquè no és la manera de fer tampoc, però que realment conduirà un canvi important dintre de l'Església, que és allò que estem tots demanant, no? Hi haurà aquest apropament cap a la gent, que també és el que s'està demanant, que pugui haver-hi aquest gir per tornar a engrescar la gent, per tornar en tots aquells que s'han mostrat una mica decebuts, que de vegades et dol molt quan sents comentaris de que trenquen amb Déu perquè els capellans fan o deixen de fer, dius, i que tindrà que veure una cosa amb l'altra, perquè Déu és Déu, no el barregem en el mateix sac, pobret. Llavors, sí que tinc aquesta sensació, o la meva impressió, potser és que sóc, sempre ja ho sabeu, molt optimista, però sí que estic com a molt contenta per pensar, anirem veient canvis, i anirem veient canvis profuns, tornarem al postconcili, no al preconcili, i tornarem a engrescar amb el missatge. Menys aquesta és la meva esperança.
Jo estic convençut de que serà una renovació i un canvi d'aires, però això no vol dir grans trencaments. Hi ha una línia de l'Església que es anirà mantenint i, per tant, l'ortodòxia des del punt de vista d'aquesta continuïtat hi serà.
Maria, n'hi haurà uns canvis importants, però sí, seran lents.
O sigui,
anirem veient com van canviant les coses.
Hem de pensar també que, esclar, l'Església, i quan parlem d'Església en aquest sentit jeràrquic, Vaticà, vol dir que, esclar,
no,
això...
No, el poble de Déu. Mira que va estar-ho repetint. Església, poble de
és un bisbe tot. Poble, va posar el matrimoni, exacte. Bisbe poble.
És un tot, ell és un cap d'estat, i per tant, un cap d'estat vol dir uns elements polítics, uns elements diplomàtics, hi ha tota una maquinària que forma part d'això i que també és inevitable, però alhora hi ha totes aquestes qüestions pastorals, de pregària, d'espiritualitat, doctrinals, que són allà on el papa ha de posar el pes específic més important. No? Altra cosa és que després hi hagi d'haver un secretari d'Estat que faci aquestes funcions, si vols, més polítiques, més diplomàtiques.
Encara no està triat el secretari d'Estat,
no
podem començar a tremolar o no.
En tot cas, la figura del secretari d'Estat, de fet, la va començar a fer funcionar Joan Pau II precisament per això, per delegar una missió que no és la primordial del bisbe de Roma, efectivament, la de ser el cap d'un estat. Primer de tot, és un pastor, pels creients, almenys això està clar.
O sigui, no pot evitar la responsabilitat, i assumeix la responsabilitat. Però altra cosa és que calgui una acció directa en tot aquest aspecte més polític, més diguem-ne, burocràtic, si vols, no? I que forma tot això de la diplomàcia d'Estat, que, a més, l'Església també té fama de profuns i grans diplomàtics. O sigui que la diplomàcia vaticana és un gran exemple dins de la diplomàcia mundial.
Avui els revelaré, senyors, una cosa que potser no saben, i és que un tertulià habitual dels dijous, com és Arcadi Oliveres, és el més vergullià que hi ha hagut en aquesta tertúlia. Ens ho va dir ja fa 8 anys, que era el seu preferit, quan van elegir Benet XVI.
Caram, sí.
Doncs no sabia això.
Doncs a veure si ens pot venir dijous que ve. Està excusat avui que no podia venir.
Sí.
Ja estava previst que no podia venir avui.
Però és que no estava a la travessa de ningú. A més, jo...
Aquesta vegada no ho semblava, no?
Ni l'havia sentit anomenar. Si quan em van dir argentí, vaig pensar... Argentí, de tots els que m'havia mirat, no m'havia sortit enlloc. I realment, dius, una vegada més s'ha complert allò de que aquí entra papa surt cardenal.
És que en aquests...
Si parlem d'Àngel Escola, viola, per exemple, que sonava.
Va ser un dels aspectes que em va donar més alegria, no? El fet de que no sonés absolutament per res, no? Perquè, és clar, tot arriba a marejar, no? Tota aquesta quantitat de,
diguem-ne,
de pressupòsits, d'especulacions.
I semblàvem ja que estéssim a la premsa rosa.
I fins i tot si cadascú de nosaltres mostra una previsió, sap que té molt difícil encertar, perquè és tan imprevisible.
Ho ha de ser.
Fins i tot preferències, que són molt legítimes, també, les preferències.
Sempre buscaràs afins a la teva manera de ser, no?
Efectivament. Jo havia apostat per un llatinoamericà, que no era aquest, però bé, en la dimensió de llatinoamericà també.
Jo me n'anava cap al Canadà, no sé per què, però me n'anava cap al Canadà.
Sembla ser que l'altre llatinoamericà havia estat alguns anys a la Cúria, i per tant, per això els anava bé a la Cúria Vaticana actual, no? Perquè ja coneixien, etc. No? I en canvi aquest altre, esclar, els ha sorprès des d'aquest punt de vista.
Es refereix vostè al brasiler Scherer, no? Que tenia el suport de la Cúria, es deia. Sí. Hem d'acabar de seguida, i avui parlant del Papa ens podríem estar hores, sens dubte, perquè les reflexions que ja ens va generar ahir mateix a la nit, en la poca estona que va contactar amb el poble el nou Papa Francesc, donarien per molta estona, com dèiem. Però avui, Francina Alsina, per acabar, em sembla que ens vol donar dos petits missatges. Un adreçat a un oient que va trucar l'altre dia.
La setmana passada va trucar la Dolors perquè tenia molt interès de parlar amb mi i va deixar un número de telèfon. Jo li pregaria, si no li fos molta molèstia, tornar a trucar i tornar-ne a deixar, perquè no sé si és que el company es va agafar el número de telèfon malament o s'ha cavalcat algun número, perquè és que l'he trucat més d'un cop i no m'han contestat. I com que no hi ha contestat automàtic el número que truco,
doncs,
no puc deixar missatge.
Dolors, torni a trucar. Ens diu el Xavi Aguilar que acaba de trucar aquesta dona. Doncs que torni a trucar i que ens torni a donar el telèfon, sisplau, Dolors, torni a trucar al 93-409-2772.
I sento les molèsties, però és que l'he trucat més d'un cop i no em contesten. I clar, em sabria greu pensar que pensés que no la volia trucar.
I és una persona que pot necessitar la seva ajuda per la raó que sigui.
O que no, només que sigui per dir-li bon dia. No,
no, no, i tant, i tant.
No hi ha problema. Doncs i l'altre és que li voldria adreçar un missatge amb un petó ben fort a mossèn Pere de les Planes, perquè és un fidel oient nostre, a més, opina després sobre el que diem, i a més, és un fidel oient de Ràdio Estel. I ara està una miqueta fluixet, i des d'aquí, selecció del nou papa, ell que sempre ha estat al costat del més necessitat, perquè mossèn Pere ha fet una feina increïble a les Planes, d'ajudar els vellets que estan sols, de fer una escola pels nens. Des d'aquí voldria enviar-li molts ànims, perquè es posi ben valentment endavant, perquè hi ha molta gent que el necessita i se l'estima. Val? Un petó ben fort, Pere.
Moltes gràcies, Francina Alsina. Gràcies també, Josep Maria Noguer, i seguirem pendents de com comença aquest nou pontificat. Recordem, la missa d'inici serà el dia de Sant Josep, dimarts vinent.
Perfecte.
Molt bé,
seguirem,
estarem pendents.
Ben atents.
I tant, gràcies.
I pregant, certament.
Francina Alsina i Josep Maria Noguer, fins la propera. Bon dia.
Adéu-siau.
Ara, tenint en compte que portem retard acumulat, us oferim els titulars. Després d'aquesta pausa, després del comentari de Manuel Milià Mestres, entrevistarem el cardenal Lluís Martínez Sistac, tindrem el plusvalo del primer cafè i nutrició i salut a Maria Josep Rosselló. Això fins a les 10.
Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar la fruita i la verdura Hipercor amb el consell dels seus venedors especialitzats. Consulta'ls-ho. T'ajudaran a decidir-te entre una infinitat de varietats al millor preu.
Ara tens kiwi ibèric madur en terrines d'un quilo a 1,69 euros.
I tomàquets Rebellion a 1,99 euros al quilo.
Tria Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Hola, bon dia. Us parla aquesta hora Gerard Carrión, el jesuïta i arcabisbe de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, de 76 anys, que no apareixia en cap de les travesses per ser escollit pontífex, s'ha convertit en el papa número 266 de la història de l'Església Catòlica. El successor de Benet XVI és el primer pontífex, provinent de l'Amèrica Llatina, el continent on hi ha més catòlics. La missa solemne d'inici de pontificat del nou papa serà dimarts vinent, dia 19 de març, coincidint amb la festivitat de Sant Josep, a 2:15 del matí. Gran expectació per la sentència que aquest dijous farà pública el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que amb quasi tota seguretat posarà en evidència que l'Estat espanyol s'ha desnonat moltes persones amb una llei que no dona cap dret als afectats. El motiu, com dirà segurament la sentència, que ja està redactada, és que la normativa espanyola sobre execució hipotecària vulnera els drets dels consumidors en impedir-los defensar-se de les clàusules abusives imposades per la banca en la firma de la hipoteca. El Parlament va aprovar amb 104 vots a favor, 27 en contra i 3 abstencions la resolució presentada pel PSC, que demana que s'obri un procés de diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol per acordar la celebració d'una consulta legal a Catalunya sobre el seu futur. En clau internacional, Xi Jinping, que és el nou president de la Xina. Tal com es preveia, el Parlament l'ha escollit per dirigir el país i també les forces armades. D'aquesta manera, tindrà el control absolut del país durant 10 anys, una etapa que inicia amb un vicepresident considerat reformista. Amb 59 anys, Xi agafa el relleu de Zhu Jintao amb el repte de mantenir la força econòmica i la lluita contra la corrupció en la segona potència mundial. I les preinscripcions escolars al nostre país han començat aquesta setmana. A banda dels tràmits habituals, els centres estan coordinant amb els ajuntaments per detectar possibles casos de frau. Un dels més habituals és falsejar l'empadronament per poder accedir a una escola a la qual no es té accés per la zona.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
14a temporada de concerts a Barcelona. El proper dilluns 25 de març, el Rèquiem de Mozart tornarà a sonar al Palau de la Música de Barcelona amb la Coral Polifònica de Puig-reig i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Entrades a Ticketmaster, a l'entrada i taquilles del Palau. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
La dona és ajuda per a l'home, com l'home és ajuda per a la dona. En el seu encontre s'acompleix una concepció unitària de la persona humana, basada no en la lògica de l'egocentrisme i de l'autoafirmació, sinó en la de l'amor i de la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Les 9 i 7 minuts, moment important en aquesta edició especial del primer cafè de Ràdio Estel, només unes hores després de l'elecció del nou papa Jorge Mario Bergoglio, el nou papa Francesc. Parlem amb el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, que ha participat en aquest conclave. Senyor cardenal, molt bon dia i una abraçada.
Bon dia, una abraçada a tots els diocesans, amb molta joia i amb molta il·lusió.
Com està?
Bueno, doncs molt content, en un sentit eclesial, ha estat una experiència, el conclave molt eclesial, de molta comunió, de molta fraternitat, de molta pregària, i que comptava amb la pregària de tots els diocesans i de tota l'Església estesa de l'Orient Occident. La palpàvem d'alguna manera, no? I per tant l'acció de l'Espírit Sant ha treballat molt fecundament, i l'Església té un nou papa, el papa francès, aquest germà nostre, cardenal arquebisbe de Buenos Aires, fins ara, fins al moment de l'elecció i de l'acceptació per part d'ell, d'una ciutat molt gran, d'una metròpolis, molt interessat, vam parlar d'això també abans del conclave, i després també, després quan el vaig saludar, de la pastoral de les grans ciutats, molt interessat hi està. En fi, és un motiu de goig i de satisfacció per molts motius, no? Després també ens ha sorprès gratament en escollint el nom, quan després de saber lliurement se li va preguntar quin nom havia triat, va dir Francescus, i va dir, fent referència explícita a Sant Francesc d'Assís, perquè hi ha diversos sants francesc que tots tenen una grandesa enorme, no? Però avui es va voler fixar en Sant Francesc d'Assís, però en sentit de senzillesa, com és ell molt senzill, de pobresa, que és un home també doncs, que viu pobrament, i és en aquest sentit que tenia Sant Francesc de construir l'Església, de ficar l'Església, de servir l'Església. Crec que va fer un bon pastor, un home de Déu, un home molt proper, molt senzill, i que fa molt bé l'Església. És la riquesa de l'Església que el nostre estimat papa Benet XVI, abans Joan Pau II, abans, etc., però ara tenim el papa francès, molt bonic.
Doncs un papa que ens ho pot confirmar, senyor cardenal, ha triat el nom de Francesc per Sant Francesc d'Assís, perquè ahir hi havia un cert debat en tot això.
No, ahir ho ha dit explícitament perquè podia dir Francescus i prou, però va explicitar davant de tots els cardenals, que encara estàvem sols, que era en memòria i recordant a Sant Francesc d'Assís. Sí, ho va dir-ho molt explícitament, no? Sant Francesc d'Assís, per tot el que representa l'Església, per tota la família franciscana, però també d'Itàlia, ell és bisbe de Roma, doncs també és un aspecte bonic d'una adaptació, perquè certament que es fa, perquè té el Ministeri Padrí per tota l'Església Universal, però no podem oblidar que és bisbe de Roma, i perquè és bisbe de Roma és successor de Sant Pere. Aquest aspecte em sembla que és molt bonic. I va tenir molts gestos molt bonics, no? Gestos de demanar que preguessin, això suposo que tots ho han vist, si van poder ser-ho per televisió, com va sortir a la lògia, no? I a presentar-se a la diòcesi de Roma i al món, doncs va dir que demanés a Déu que el beneís, i va inclinar el cap, van fer un moment de silenci, tota la plaça de Sant Pere, que estava plena de rom-rom, per acollir la benedicció que tot el poble de Déu demanava que anés dirigida amb ell pel ministeri que tenia que exercir. Com un altre detall molt bonic, quan vam anar des de la Sixtina fins a la Regència Santa Marta, que ja ha passat també la nit, a la mateixa habitació que tenia com a cardenal, que ja teníem una habitació assignada, doncs no va voler anar amb el cotxe propi del papa, sinó que va voler anar amb el petit bus dels cardenals, com més, per dir-ho així, no? Que havia anat abans, anàvem amb aquest bus, i doncs anàvem, doncs ell va voler tornar amb el mateix mitjà i al costat de tots els altres cardenals. No, realment, em sembla que en aquest món d'avui serà també un signe molt bonic i penso que vosaltres esteu més ara fora i vosaltres estàveu a dintre, però suposo que ha estat molt ben rebut.
Sí.
I és, en fi, serà, em sembla que ajudarà l'Església també, en aquest sentit d'anar-se renovant, d'anar-se renovant i d'anar-se apropant a la gent senzilla i humil, perquè, de fet, ell ho diu, ho va repetir diverses vegades a les diòcesis de Buenos Aires. La gent d'aquesta diòcesi, la meva gent és pobra, jo sóc un enmig d'ells. Aquesta dimensió de pobresa el dia molt austerament. Bé, jo crec que això serà, el món d'avui això doncs, ho valorarà molt, i la seva preparació, la seva competència, la col·laboració de tot l'episcopat, la col·laboració de totes les bases tèsis de l'Occident farà que l'Església vagi evangelitzant, que és la finalitat principal i essencial de l'Església.
Senyor cardenal Martínez Sistà, com definiria, si ho hagués de fer breument, la figura del nou papa com a persona? Vostè segur que el coneixia personalment, l'havia saludat algunes vegades.
Sí, jo havia conegut, havíem treballat junts algunes vegades, en les congregacions prèvies al conclave, doncs hem parlat i hem recordat coses, i vaig poder entregar inclús doncs, un llibre que ha sortit ara a l'Edició Vaticana, que han publicat fa 4 o 5 dies, van publicar un llibre que ja estava en premsa, però va sortir, que és un recull de ponències i conferències meves, el títol és Els cristians, bueno, està en italià, Els cristians en la societat de diàleg i de convivència. I es va interessar pel llibre, el va mirar, després em va dir, després de veure'l, que estava molt interessat per la pastoral en les diòcesis i en les ciutats grans, sobretot en les grans metròpolis, no?, a les grans urbes, i vam estar parlant. I després que la vaig saludar també allà de papa, perquè passem doncs, a saludar i oferir la nostra obediència i disponibilitat, doncs també vam parlar. Jo crec que estan unes relacions molt, com sempre han estat, entre els bisbes i el papa, que estan molt bones i realment com han estat també amb el papa, doncs, Benet XVI, no?
Senyor Cardenal Martínez Sistac, ens pot avançar la previsió de vostè? Aquests dies es quedarà a Roma fins a la missa d'inici del pontificat?
Bueno, no, miri, jo farem una cosa perquè avui ell ha anat aquest dematí, privadament, a bona hora, s'ha anat a Santa Maria la Major, per fer una pregària a la Mare de Déu, i després aquests països com el nostre i com tots, però especialment Espanya doncs, i Sud-amèrica, la devoció a la Mare de Déu és molt important i la porta molt dintre del seu cor. Llavors, aquest migdia doncs, tindrem amb ell, a Santa Marta. Després tindrem també la tarda, hi haurà una missa a les 5 de la tarda, a la Capilla Sixtina, com el vam elegint, allà hi haurà una missa pels cardenals, fonamentalment, i amb el papa. I després, demà, a les 11 del matí, també ens concedirà una audiència als cardenals. I després jo, si Déu vol, el divendres a la tarda, vaig a Barcelona, i estaré a Barcelona, si Déu vol, fins al dilluns. El dilluns aniré cap a Roma, tornaré aquí a Roma, per l'inici del pontificat del papa Francesc, que serà el dia de Sant Josep.
El dia de Sant Josep, efectivament. Sí, vostè, senyor cardenal, per tant, podrà presidir les ordenacions diaconals de diumenge a la Sagrada Família?
Si Déu vol, sí. Jo he fet una comunicació que es difondrà a través del bisbat, una comunicació a tots els dies de sants amb motiu del nou papa Francesc, el senyor ens ha donat el papa Francesc, i llavors acabo aquesta comunicació, acabaria la pregària a tots els dies de sants, i a la vegada també doncs, demanant que continuïm pregant, que l'ajudem amb la nostra pregària, amb el nostre efecte, amb la nostra disponibilitat, amb el seguiment del seu magisteri i del seu viatge. Dic també que justament el dia 17 ja estava programada una missa que commemorem d'alguna manera Sant Josep, l'associació de vots de Sant Josep a la Sagrada Família, va ser la que va promoure la Sagrada Família, la Basílica, i cada any tenim una celebració de l'Eucaristia. A més, hi haurà ordenació de diacres, i dic que tindrem una intenció molt especial, serà una missa també d'acció de gràcies a Déu Nostre Senyor pel nou papa francès. Després, a les parròquies i comunitats ho podran fer, però suposo que fonamentalment després de l'inici del pontificat, que serà el dia de Sant Josep.
La missa d'acció de gràcies diocesana, per tant, ja serà aquesta, d'aquest diumenge, oi?
Bueno, no això, podem fer-ne una altra, però almenys aquesta té molt sentit, perquè realment, primer, que hi haurà moltes persones, jo perquè és el dia 17 i ja tenim el papa, per tant, ho fem. Si en fem una altra, ja ho veurem ara, en aquest moment. Jo acabo ara al conclave, i realment, doncs, no he tingut encara contactes, perquè estem allà tancats en clau, per dir-ho així, no?
Sí.
No podíem connectar amb ningú. Per tant, ja mirarem a nivell de Consell Episcopal com organitzem tot això.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès en directe des de Roma, senyor Arcabisbe i Cardenal.
Ha sigut una experiència molt bonica, una experiència d'església, una experiència de comunió, una experiència de fraternitat i de pregària entre tots els cardenals. Realment ha sigut la meva primera experiència, com molts altres cardenals, que era el primer conclave que participaven. Realment ha sigut una cosa molt bonica, molt especial, i a la cinquena votació hem escollit ja el papa francès. No?
Ens va impressionar molt, senyor...
La presència de l'Esprit Sant ha sigut molt forta, gràcies a la pregària de tantes i tantes persones, la notàvem. I la nostra pregària també, us ho puc assegurar, perquè realment som també els cardenals homes de pregària, i l'hem pregat molt perquè estàvem fent una cosa molt important per tota l'Església, i també pel món, perquè l'Església està en el món i incideix en el món positivament.
El cardenal Angelo Sodano havia fet una crida a la unitat a la missa Pro Eligendo Pontifice. D'alguna manera aquest conclave tan curt ha posat de manifest aquesta unitat, podem dir, no?
Ha posat de manifest el nostre amor a l'Església. Nosaltres volem servir com tot cristià ha de servir, tot membre de l'Església ha de servir a l'Església. I Benet XVI, amb la seva denúncia, que ha dit no ens hem de servir de l'Església, sinó servir a l'Església. I llavors l'Espírit ens ha portat cap aquí. I per això doncs, ha anat molt bé i molt ràpid. Molt bé. Gràcies.
Una abraçada, senyor Cardenal. Adéu-siau.
Gràcies. Una abraçada a tots els dies sants. Adéu-siau.
Passa 2 minuts i mig d'un quart de 10 després de parlar en directe amb el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona. Ara, de seguida, després d'aquesta pausa, tindrem, com és habitual els dijous, avui amb una mica de retard, el plusvàlua del primer cafè sobre consum.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als sons de la terra. Cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Què és triar Hipermillor?
És comprar el peix fresc a Hipercor de la manera més còmoda per tu. El mostrador de peixateria o ja net i preparat en safates d'autoservei.
I sempre al millor preu.
Com ara les cloïsses, a 6,50 euros al quilo.
Triar Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor... A plusvàlua del primer cafè.
Passen 5 minuts d'un quart de 10, comencem plusvàlua del primer cafè, espai de consum que coincideix a més aquesta vegada amb la celebració demà del Dia Mundial del Consumidor. Com cada 15 de març, es compleix un aniversari del discurs del president John Fitzgerald Kennedy al Congrés dels Estats Units, fet que va marcar l'inici de la defensa dels drets dels consumidors. En aquesta vegada, demà, és el 51è aniversari. Des d'aquell 15 de març de 1962 se celebra a tot el món aquest Dia del Consumidor per commemorar i recordar quins són els drets dels consumidors que tenim i que hem de tenir ben presents. Ens acompanya, com sempre, en aquest espai Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua, que avui, com cada dia, i com que ja s'ha acabat el conclave, en principi serà normal a les 8 del vespre, el conclave d'elecció de papa, que si hagués estat avui la cosa hauria estat alterada.
Hauria canviat, segurament. Bon
dia.
Sí, bon dia,
què
Ignasi.
Què tal, Carla?
Molt bé. Ens tornem a trobar, com sempre, cada dijous, i a la tarda també ens trobarem de 8 a 9 del vespre al Plusvàlua.
Molt bé, gràcies. Avui ens acompanya Julià Guimarà, cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum, que patrocina, com sempre, aquest espai. Senyor Julià Guimarà, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bé, quines van ser les paraules del president Kennedy sobre els drets dels consumidors que van marcar la història ara fa 51 anys?
Van ser unes paraules molt, molt importants per tots els consumidors, perquè en el seu discurs ell, per primera vegada, i davant el Congrés dels Estats Units, va dir aquella frase que consumidors ens inclou a tots. I va començar a dir que era el col·lectiu, 2/3 de la població són consumidors, més important, i que era el que menys cas se'l feia. Llavors, a partir d'ahir, doncs, bueno, va explicar que s'havien d'unir, havien de defensar els seus drets, i va ser com un punt de partida. Després, doncs, bueno, pensem que això era els anys 60, a partir del qual la societat s'havia d'organitzar, i concretament els consumidors.
De fet, des dels anys 60, com vostè indica, senyor Guimarà, només ha fet que créixer la importància del consumidor. L'any 1983, de fet, l'ONU institueix el 15 de març com a Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, que serà demà, de fet, en commemoració del discurs del president Kennedy. Aquest reconeixement ha inspirat tota la normativa que s'ha elaborat des d'aleshores.
Sí, sí, bàsicament, a nivell estatal, la Constitució del 78, en l'article 51, ja va explicar com un dret el dret de la defensa als consumidors i usuaris, i a nivell de Catalunya la competència exclusiva és de la Generalitat d'aquesta defensa dels consumidors i s'exerceix a través de l'Agència Catalana de Consum.
Bé, senyor Guimarà, per portar a terme aquesta tasca es crea, ara fa concretament 9 anys, el 2004, l'Agència Catalana del Consum a Catalunya. Quin és el seu objectiu?
Bàsicament, l'objectiu és garantir els drets de les persones consumidores, de béns i productes, i bueno, per garantir aquest dret s'exerceix des de la informació, formació, educació als joves en el consum, i quan hi ha problemes també posa a disposició de la gent mitjans de resolució de conflictes, com poden ser l'arbitratge, i també inspecciona i controla la seguretat dels productes del mercat, bàsicament.
Avui a l'Espai Plusvàlua ens acompanya Julià Guimarà, cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum. En aquest espai, ja sabeu, amics oients, que podeu dir la vostra. Podeu trucar-nos al 93 409 2772, 93 409 2772 i parlar dels vostres drets, comentar-nos el que vulgueu sobre els vostres drets.
Imagino, senyor Guimarà, que la clau una mica com a consumidors és conèixer els nostres drets i obligacions.
És el més important. Des de l'Agència Catalana de Consum el que intentem és que, bueno, i fins i tot és un objectiu nostre, és que el consumidor cada dia sigui més autosuficient. És a dir, com més informació tens, pots comprar millor i, en teoria, et poden enganyar menys. Per tant, és molt important que les persones siguem autosuficients a l'hora de comprar i a l'hora de fer unes altres coses a la nostra vida diària. Però el comprar és un acte que fem cada dia. Com més informació tinguem, millor.
I, sens dubte, és una protecció de cara al consumidor.
Clar, com més informació tens, més protegit estàs.
El 23 de juliol de l'any 2010, és a dir, ara fa 2 anys i mig, es va publicar el Diari Oficial de la Generalitat, en el número 5.677, concretament la llei 22-2010 del Codi de Consum de Catalunya. Aquesta normativa, aprovada pel ple del Parlament el 30 de juny del mateix any, va entrar en vigor aquell mateix 23 d'agost, sempre del 2010. Què va significar aquesta nova llei, senyor Guimarà?
Aquesta llei, inclús a nivell de les altres comunitats autònomes, va significar un avanç. És a dir, donava drets als consumidors que moltes comunitats autònomes, que també tenen la competència, encara no els tenien. Ara vull pensar, obligava totes les companyies, per exemple, de serveis bàsics, de telefonia, a tenir un telèfon gratuït per incidències i reclamacions. Bueno, posava drets, afegia drets als consumidors i usuaris i regulava en una sola norma tot les competències de consum de la Generalitat.
És important poder tenir una norma sobre la que sentar-nos i a la que poder-nos referir si hi ha qualsevol conflicte.
Aquesta pels consumidors és la nostra norma bàsica, el Codi de Consum. Fins i tot es va buscar la paraula Codi per fer veure que era una sola norma i agafava totes les normes de consum.
Perquè sovint no ens n'adonem del que és consumir. A vegades consumir no és només anar i comprar un producte, sinó tots els serveis que utilitzem.
Nosaltres pensem consum quan compres un producte, però estem consumint quan obrim un llum, quan agafem el metro, o quan volem, ens ha passat alguna cosa i tenim una assegurança a la llar i volem que ens respongui. Tot això és consum. Els serveis a vegades passen més desapercebuts, però també és consum, clar.
I recordem una mica, com a persones consumidores i usuàries, consumidores des d'aquest punt de vista, sí. Senyor Guimarà, que ens apuntava, quan comprem un producte o contractem un servei en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional, és a dir, en qualsevol aspecte del nostre dia a dia, quins són els drets i els interessos que ens protegeix aquesta llei?
El Codi fixa una sèrie de drets generals que després es poden concretar en actuacions concretes. Tenim dret a la protecció de la salut i la seguretat, a la protecció dels nostres interessos econòmics, a que se'ns compensi quan el nostre interès no s'ha respectat, el nostre interès econòmic, a que se'ns informi, que se'ns eduqui i se'ns formi en el consum, i bàsicament també a tenir representació a través de les organitzacions de persones consumidores i també tenir un dret lingüístic a poder consumir en la nostra llengua.
Quin és, senyor Guimarà, el pla d'acció de l'Agència Catalana del Consum? Quins són els objectius estratègics?
Els objectius estratègics, bàsicament, un, ja l'he comentat abans, és que les persones consumidores siguin autosuficients. Com a més informació tinguin, més protegides estaran. També volem que l'altra part de la relació de consum, que és l'empresa, existeixi un teixit empresarial de qualitat, que tinga una excel·lència, que siguin professionals i que atenguin els seus clients. Això és molt important, perquè no oblidem que els consumidors en una relació de consum és una part, l'altra part és l'empresa. Llavors, és bo tenir empreses professionals i que responguin bé als seus clients i també que en el mercat controlar que els productes siguin segurs i fiables, bàsicament. I també ja és una cosa d'organització nostra que cada vegada els procediments que posem a l'abast dels consumidors des de l'Agència Catalana de Consum siguin més àgils.
Mm. És a dir, que el codi i la seva actuació ajuda tant als consumidors i a la gent, qualsevol persona que consumeix, tant perquè els empresaris o les empreses també consumeixen, són persones i també són consumidors.
Sí, des del punt de vista d'empresa el que ens interessa és a part que ells també en un moment donat poden ser un consumidor domèstic, però com a part d'aquesta relació el que sí que han d'oferir és els serveis amb una bona qualitat i cuidar els seus clients, que això actualment es torna amb aquell de cuidar el client, però durant molts anys de bonança econòmica es va perdre aquest cuidar el client. I llavors hi havia tal demanda que no necessitaven cuidar el client. Actualment les empreses tornen a cuidar el client. I això per al client és molt important, perquè li protegeixen més els seus drets.
En aquest sentit, benvinguda crisi.
Sí, i també ser el consumidor amb la crisi també es fa més exigent. És a dir, abans, per una tonteria petita no reclamava. Ara, per unes quantitats petites, exigeix els seus drets perquè depèn de la seva economia domèstica.
Avui, sobre el Dia Mundial del Consumidor i sobre els nostres drets, parlem a l'Espai Plusvalo del Primer Cafè amb Julià Guimarà, cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum. Quins actes, senyor Guimarà, organitza l'Agència Catalana amb motiu de la celebració d'aquest Dia Mundial del Consumidor? Actes que són entre avui i demà.
Sí, esta tarda fem una presentació, intentem adaptar-nos i fer arribar la informació on la cerquen les persones. Llavors presentem una, es diu APP, una petita aplicació que es podrà descarregar amb els smartphones, que es diuen els mòbils aquests que tenen molta informació, en la qual hi haurà una sèrie de consells, inclús podrem fer consultes. Intentem que la gent ja no vagi a buscar la informació, sinó que se la trobi en les eines que utilitza. Una mica, i presentarem una aplicació que es deia InfoConsum, que aviat ja serà descarregable.
De fet, seria aquesta clau, no? Seguir fent el consumidor independent.
Autosuficient.
I autosuficient.
Aquest és el nostre objectiu, que cada vegada, i fins i tot facilitar-le. Sabem que hi ha una part de la població que, per exemple, utilitza molt les xarxes socials. Pues han fet un compte al Facebook, al Twitter, al YouTube, on posem informació. A vegades la informació ja no, aquest sector de població ja no la busca als mitjans classes, sinó que la busquen les xarxes. Pues també posem la informació allí, igual que l'aplicació aquesta que presentarem aquesta tarda.
També hi ha una data important, i és que es compleixen 20 anys de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
Demà fem una jornada amb dos taules redones, una que parlarem de l'autosuficiència i una altra que parlarem de l'arbitratge de consum. Per nosaltres és un mitjà de resolució de conflictes, gratuït i molt més ràpid que la via judicial i al qual tenen accés les persones consumidores. I fem 20 anys i per nosaltres és un orgull.
Perquè antigament era tot molt complicat. Protestar era un procediment
llarg. Antigament, si l'empresa no et feia cas, havies d'anar bàsicament a un jutjat, i molta gent, el jutjat és els que no són coneixedors del sistema judicial, és molt complicat i jo no anava. Llavors van posar un mitjà alternatiu que es diu l'arbitratge, les juntes arbitrals, i fa 20 anys que vam inaugurar així la de Catalunya, en la qual si l'empresa i el consumidor es posen d'acord es pot jutjar el cas i té el mateix efecte que una sentència. Llavors és un sistema alternatiu que, i a més, gratuït.
Avui hem recordat el moment en què John Fitzgerald Kennedy pronunciava un discurs el 15 de març de 1962 davant el Congrés nord-americà, on oferia la seva visió sobre els drets de les persones consumidores. El terme consumidors ens inclou a tots, és el grup econòmic més nombrós del mercat, i hi ha uns drets que han de ser atesos. Aquí en aquest espai, senyor Guimarà i també Carla, parlem sovint de drets, d'allò que és protestar, reivindicar que se'ns torni allò que està defectuós, que se'ns doni la factura, que se'ns cobri una quantitat justa.
És que potser està mal vist a vegades que protestem, que ens queixem o que demanem.
Fins i tot no és protestar, el que fem és dir-li a un establiment que no ho ha fet bé. I nosaltres en les relacions personals, quan algú no ho fa bé, sempre ens ho diem. Aleshores, l'altre...
Malament, si no ho fem.
Exacte, jo crec que és bo. Pues en les relacions comercials, bueno, si alguna cosa no s'ha fet bé, o creiem que no s'ha fet bé, perquè moltes vegades pensem que tenim un dret i no el tenim. Si l'empresa és professional, diria, en aquest cas, no té el dret. Llavors, jo crec que és bo que les dues parts coneguin les seves obligacions i els seus drets.
I també és bo que des de Catalunya apreciem la tasca que es fa, perquè no tots els països tenen, evidentment no tots els països, però països com per exemple Estats Units, que justament John Fitzgerald Kennedy va dir i va inaugurar aquest Dia Mundial del Consumidor, no tenen. No,
a nivell europeu hi ha molts més drets protegits per part de, sobretot dels organismes públics, que a nivell de, per exemple, Estats Units. Ell va fer un discurs molt important, però la protecció que tenen aquí a nivell de la Unió Europea i a nivell de concretament, el que acabem de dir, el codi de consum, és tan avançat que molts països ens venen a veure la norma perquè és el que voldrien fer ells, però encara no han arribat. Vull dir que no en tots els països del sistema una mica capitalista estan tan avançats. En Europa estem molt més avançats. I en Catalunya jo penso que estem bastant avançats respecte a altres països europeus.
Quin seria el referent, senyor Guimarà?
El referent, els països nòrdics.
Una vegada més.
Sí, els països nòrdics, bueno, això suposo que és qüestió d'anys. A l'Agència Catalana de Consum tenim una escola de consum i estem educant els joves que venen amb el professor i estem educant en el consum. Això és una labor poc a poc d'anys. Els països nòrdics fa molts anys que han treballat aquest tema i la gent ja no és que protesti, és que demana el que creu que és just. Mm-hmm. Ahir hem d'arribar una mica.
El consumidor té deures i té drets. Amics oients, encara teniu uns minuts si voleu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772, si és que voleu comentar algunes coses. De fet, en la història d'aquest espai, plusvàlua del primer cafè, Carla, tenim una llarga llista de persones que han trucat i en uns casos han entrat, en altres no, però que tenen moltes reivindicacions. Per exemple, quan es parla de temes domèstics, dels serveis bàsics, com el gas, la llum o la telefonia.
O la telefonia.
Sí, avui és un tema més una mica de festa, que també és bo celebrar les coses, els drets que hem adquirit i que un dia a l'any es parli del col·lectiu més important que hi ha en la societat, que són els consumidors. I
quasi tenim més força com a consumidors que com a votants democràtics.
És una altra manera. Com a votant vas una vegada cada X anys a votar.
Sí.
Com a consumidor ho fas cada dia i llavors pots utilitzar aquests drets i exigir-los cada dia. Com a votants, bueno, és
també se'ns hauria d'atendre, no?
Cada dia o cada cert temps hauríem, els nostres representants estan ahí per servir-nos.
Senyor Guimarà, a mi em faria gràcia fer-li una pregunta per als pares i mares que ens escolten. Mm-hmm. Com ajudar els seus fills a ser millors consumidors, a consumir millor?
Sí, pensem que l'educació dels fills és a l'escola. A l'escola, per exemple, doncs poden venir a l'escola de consum, que ho demanin als professors i poden venir, però també és a casa. Llavors, fins i tot nosaltres també organitzem xerrades amb les AMPES, les associacions de mares i pares, que ens ho demanen, portem un educador i expliquem eines als pares per ajudar. Però la millor manera és, com tot, és educant amb una reflexió, que els joves siguin crítics, que saber que a l'hora de comprar hi ha moltes possibilitats i que sobretot, la publicitat és una eina que no sempre s'ha de fiar un de lo que li publiciten. Han d'educar els seus fills a ser crítics. Això no vol dir que no consumeixen, poden consumir, però que sàpiguen que el que estan consumint és una opció entre moltes, bàsicament.
Avui hem parlat amb Julià Guimerà, que és el cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum, especialment dedicat a aquest espai, coincidint amb el dia posterior, amb l'endemà de l'elecció del nou Papa Francesc, amb el Dia Mundial del Consumidor.
Un dia de celebració doble.
De celebració doble, efectivament. Suposo que vostè, senyor Guimerà, es va veure sorprès en algun moment del dia d'ahir per aquesta notícia tan important, no? Tan rellevant.
Sí. Bueno, és un gran col·lectiu i és el cap del col·lectiu, per tant és una notícia molt important per molta gent.
I una notícia que consumim, perquè també consumim grans esdeveniments, oi? Els consumidors, els ciutadans.
Sí, informació.
Exacte, és una altra manera de consumir informació. També.
Els mitjans de comunicació, de vegades a través dels sistemes d'abonament o els sistemes oberts, doncs oferim als nostres consumidors.
Sí, com a consumidors decideixes quina ràdio, quin diari...
Et compres i llavors, bueno, és una manera també, una altra opció de consumir informació, o igual que quan compres un llibre, quan, bueno, tens molt de poder a l'hora de triar, per tant has de conèixer tot el que t'ofereixen i tu poder triar. Aquest és el consumidor autosuficient que demanem.
En un gran esdeveniment com aquest, el de l'elecció del Papa, a més, com que interessa tanta gent, doncs tothom està molt repartit, no?, entre mitjans. Hem de dir que a Catalunya molta gent, esperem-ho, ens ha escoltat a nosaltres, a Ràdio Estel.
Probablement, perquè... com a experts.
Exactament. Gràcies, senyor Julià Guimerà, cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, fins a la propera.
Moltes gràcies.
Carla Gràcia, de què parlareu aquest vespre a les 8 en el Plusvàlua, ja sense conclave, per tant, programa normal.
Sí, exacte. Avui parlarem d'emprenedoria i concretament dels reptes de la dona emprenedora. Tindrem amb nosaltres a la senyora Tejada, presidenta de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora.
Gràcies, Carla. Bon programa aquesta tarda i fins la propera.
Moltes gràcies, Ignasi.
De seguida continuem ja amb la recta final avui del primer cafè de Ràdio Estel.
L'usvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia, Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió, un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, un dia al Col·legi Espanyol de Roma. I tota l'actualitat sobre l'elecció del nou Papa, minut a minut, a catalunyacristiana.cat. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Què és triar Hipermillor?
És comprar la carn Hipercor amb la seguretat que procedeix de caps de bestiar seleccionats, l'alimentació i el desenvolupament dels quals han estat controlats des del naixement.
Perquè la millor carn t'arribi amb el millor preu.
Com ara les costelles de xai de llet a 19,95 euros al quilo.
Tria Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península. En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Cinc minuts i seran 3:15, alterant avui l'ordre habitual del programa. Connectem amb Manuel Milian Mestre, que és empresari, consultor, periodista i exdiputat, perquè ens faci el seu comentari d'avui en primera persona, comentari naturalment dedicat a l'elecció del nou Papa. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Hola, bon dia. Bueno, estem vivint moments de sorpresa. Moments de sorpresa en sorpresa. Poques vegades una generació ha viscut esdeveniments tan complexos, tan sorprenents, jo diria que hasta mirífics, és a dir, meravellosos. Anem a veure. L'anàlisi és molt simple i serà molt breu. En primer lloc, mai hem viscut un naixement d'un papat enmig d'una crisi tan extraordinària com està vivint el món occidental en aquest moment. En segon lloc, l'Església dona un pas al front i canvia l'horitzó de l'enfoc eurocèntric i se'n va més enllà de l'Atlàntic a trobar la més gran comunitat cristiana del món, que és justament els quasi 500 milions que hi ha en Llatinoamèrica. En tercer lloc, és la sorpresa de les sorpreses. No estava previst i apareix la persona que previsiblement va ser competidor en el conclau de 2005 amb el Pau, amb el papa, amb el precedent Benet XVI. I apareix aquest cardenal argentí, Bergoglio, que és una persona d'una excelsa humilitat i que naturalment has començat a fer gestos absolutament sorprenents ja aquest matí mateix, aquesta matinada. En quart lloc, tenim una sorpresa per mi extraordinària, la primera vegada que un jesuïta arriba al port. I tots sabem el que significa el jesuïta, la Iglesia i l'obra dels jesuïtes, la Companyia de Jesús i la potència expansiva mundial d'apostolat i de missions que ha sigut aquesta companyia, aquesta gran companyia d'origen espanyol. En cinquè lloc tenim un papa que es diu Francisco. I Francesc I, és un papat que marca clarament en la seva denominació un horitzó. La humilitat, la pobresa, els grans canvis, com el va significar Francisco d'Assís en la seva època. El despullar-se tot bé material. Per mi, aquí està el missatge més profund del que pot ser aquest papat. I per últim, la sorpresa de les sorpreses. Què farà un papa humil, un papa senzill, que a les 8 del matí se'n va avui, aquest dematí, a Santa Maria la Major, a Roma, a la Basílica, a pregar a la Verge que l'ajudi? Què farà un papa que té tota una simbologia de com ha fet l'exercici del seu episcopat a Buenos Aires? Què farà un papa que renuncie d'entrada a lo que és l'apariència i busque l'essència de les coses? Crec que estem davant d'un fet sorprenent. I aquest fet sorprenent, una vegada més, és l'obra de l'Esprit Sant. Aquella simbòlica paloma que apareix en tota la iconografia cristiana i que resulta que ahir, simbòlicament, poc abans de sortir el papa, es va posar sobre la ximeneia de la qual venia l'anunci. Estem vivint moments extraordinaris i, sincerament, crec que mereix la pena que l'Església comenci aquest nou camí. Bon dia.
Ràdio Estel. Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles el meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig, el divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre, trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Tres quarts de deu, si ara fa uns dies parlàvem de Benet XVI, avui a l'Espai de Nutrició i Salut, evidentment, també hem de comentar aquesta històrica notícia com és l'elecció del papa Jorge Mario Bergoglio, el papa Francesc, que comentarem, sens dubte, amb Maria Josep Rosselló. Maria Josep Rosselló és experta en nutrició i dietètica i ens acompanya cada dijous a aquesta hora, avui també, per parlar de menjar i d'alimentació sana. Maria Josep Rosselló, molt bon dia.
Molt bon dia. Jo, el primer és expressar la meva satisfacció, la meva alegria, entre altres coses perquè jo sóc alumna dels jesuïtes i conec molt bé bé, aquesta seriositat, aquest sistema de fer les coses que marquen quan passes per realment per les mans dels jesuïtes. Per tant, em sento realment esperançada, crec que és una cosa que compartim molts, no? Aquesta esperança. El nom de francès encara m'arriba més al cor, el meu pare es deia francès, Francesc d'Assís, i realment crec que tots els francesos estan marcats d'alguna manera per aquesta figura de Sant Francesc d'Assís. I com homenatge, igual que vaig pretendre fer-ho la setmana passada amb el nostre papa emèrit, pues, com homenatge voldria parlar de què varen rebre d'Amèrica en el món de l'alimentació, què ens va aportar Amèrica en el món de l'alimentació, que va ser molt, molt, moltíssim. I per tant, si em permets, parlaria de només d'un exemple de quatre aliments, no? De les patates, els tomàquets, el blat de moro i la xocolata. I podríem parlar de més. Però la primera reflexió que voldria fer, perquè bé, jo m'atreveixo a fer reflexions des del punt de vista també científic, no? Però també dintre del món científic està la història, perquè la nostra alimentació té una història. I té una història d'abans i després del descobriment d'Amèrica, i com ens comportem els humans davant de canvis. I aquí aquesta reflexió de com ens vam comportar. Clar, la primera cosa que hauríem de tenir, i això és una cosa que jo als meus alumnes els he insistit sempre, no? És el respecte a totes les cultures i amb la cultura les formes d'alimentació de tots els pobles del món. Perquè tots els pobles han desenvolupat un sistema d'alimentació que els ha permès sobreviure, si no, no haguessin arribat a ser un poble i tenir una cultura, d'acord? I, per tant, partem d'aquí. I això podríem fer el paral·lelisme, no? Algú que ve, els europeus en aquest cas, no? Que ve de l'altra punta del món, com ell mateix va dir, aquest respecte a tot el que pugui aportar de nou, de diferent. La veritat és que fent història, tindria que dir que si parlo d'alimentació, no vam tenir un respecte. No vam acceptar d'entrada ni les patates, ni els tomàquets, ni el blat de moro, ni tan sols el cacau. No ho vam acceptar, ho vam veure com una cosa estranya. I som així els humans, i és molt bo reflexionar d'aquestes sistemes de reaccionar, no? de tot un poble. Allò que ve de fora, d'entrada, no s'accepta. I amb l'alimentació es veu molt clarament, no? I per tant, ja veus, Ignasi, com podem unir, no? Coses que han passat a la història, coses que hem rebut i que potser ens podria ajudar una mica a reflexionar quan possiblement veurem, no? Coses que d'entrada podem sobtar perquè són punts de vista diferents segons on viu la persona en aquest món, té uns punts de vista diferents.
Sí, sens dubte. I ara l'Església mira cap a l'Amèrica Llatina i cap a un altre continent de l'esperança.
Sí, sí. I torno a insistir. Fixa't que sembla mentida que vam reaccionar amb molta desconfiança. És a dir, la patata es veia com una cosa horrorosa. Ja la història ho recull, no? Que vam tardar segles a acceptar el consum de la patata. I justament a Itàlia, en realitat un científic, va començar a conrear patates en el seu hort. I com som així els llatins, robar ha sigut una cosa, no? De l'hort del veí ha sigut una cosa també molt comú, pues va donar l'ordre de que, no? Del seu vigilant i tal, que, bueno, que deixessin que robessin, no? I ell parlava de que ell ho consumia i que anava tan bé i tal, no? Ja veus tu quins sistemes, I després parlaré uns minuts, sobre cada un dels aliments. Sí. El segon punt de reflexió seria d'agraïment. Realment són poc agraïts. Jo crec que mai li hem donat gràcies a Amèrica, i en concret a Sud-amèrica, de tot com va ampliar la possibilitat de vida i salut a través dels aliments. Perquè, i aquí començaríem, no? No són prou agraïts. Per tant, que serveixi d'homenatge d'agraïment a aquest papa francès que, bueno, que accepta, no? Venir de l'altra punta del món i situar-se a Roma i que es va manifestar ja tant com a bisbe de Roma per sobre de tot.
Sí. Doncs fixa't que endavant amb els aliments.
Sí, són poc agraïts perquè, fixa't, amb la patata, que primer es va rebutjar i es deien coses, bueno, que era una cosa horrible i tal i qual, pues va solucionar la fam. la fam de grans zones d'Europa. A Irlanda encara les núvies porten flor de patata com símbol de vida, de sobreviure, perquè aleshores no tenien patates, només ens alimentàvem realment amb cereals, i quan es perdien collites de cereals la gent passava molta fam. Ja veieu, un producte tan simple com la patata, que en aquest moment amb crisi està augmentant el seu consum, que té un hidrat de carboni d'absorció molt lenta que el pot prendre tothom i que té un 2% de proteïna molt interessant. Aquest 2% a vegades complementa aquests plats de famílies que estan passant privacitats econòmiques. El fet de posar patata arriba a complementar. És un producte molt agraït que s'ho dona a la terra amb molta facilitat i, per tant, no, aquest gran producte que soluciona la fam. El segon producte seria el tomàquet. Bé, aquí crec que els catalans haurien de ser especialment agraïts.
I tant.
No?
Ens estova aquest pa, no?, quan ens el posem a l'entrepà.
Què seria el nostre pa amb tomàquet sense Llatinoamèrica, no? Bé, d'entrada és alguna cosa que ens omple de satisfacció i m'agradaria molt, no?, que tots els catalans compartíssim aquesta satisfacció avui. Quasi seria un homenatge, no?, al nostre nou papa, gaudir d'un bon pa amb tomàquet, no? Però el tomàquet, fixeu-vos quines coses es diuen i com després el temps, que és l'únic senyor que diu la veritat, les col·loca en el seu lloc, no? Del tomàquet se li va acusar fins i tot de provocar la peste, aquesta malaltia que ja s'havia menjat a mitja Europa, diríem, no? I quan el tomàquet, ni molt menys era el culpable d'això, no? I el tomàquet, a través d'estudis científics, s'ha demostrat que és un dels aliments amb més capacitat anticancerígena que existeix. Per tant, és un gran protector. Ens aporta substàncies protectores de la salut i per tant, és realment un producte a consumir perquè és absolutament sa per tots, no? I hem de dir que també del tomàquet es continuen dient coses que no són. Per exemple, que té àcid úric, i no té àcid úric, té àcid oxàlic. Per tant, les persones amb excés d'àcid úric poden prendre tomàquet amb tota la facilitat del món i no els hi provocarà cap mena de problema. I justament aquesta acidesa del tomàquet és la que fa que totes les seves preparacions es puguin conservar d'aquesta manera, no? Com fem conservar de tomàquet i fem un sofregit de tomàquet. I la substància més protectora és un carotè, que li dona aquest color, que és el licopè, i que, bueno, pues que són substàncies químiques, i també és a dir que el nostre papa actual és químic, per tant,
sí,
no?
un
doble homenatge, no?
Un home conreat intel·lectualment, una cosa que és molt pròpia del carisma de la Companyia de Jesús,
clar,
el carisma ignasià.
Jo, que sóc enginyer químic per l'Institut Químic de Sarrià, pues comprendreu que això m'arriba al cor, no?
Oh, i tant. Clar. Un col·lega de vostè.
No m'atreveria mai a parlar-li de col·lega, però realment, suposa, ja fa, no?, una il·lusió especial.
I tant que sí.
Després parlaria del blat de moro. El blat de moro és un cereal que nosaltres no el teníem. És un dels cereals, dels dos cereals, només l'arròs i el blat de moro, no contenen gluten. I, per tant, això és un aliment que el pot prendre tothom, també els celíacs. Aquestes persones que tenen aquesta malaltia, que cada vegada sabem que hi ha més gent que no ha estat diagnosticada, i això pot comportar molts problemes de salut, moltíssimes problemes de salut que no s'arriben a identificar, des d'anèmies d'aquestes cròniques, que no se sap per què les persones la tenen, problemes fins i tot d'infertilitat, molt mala dentadura, un esmalt dental d'aquells superdolents que comencem, no?, que veiem persones des de molt jovenetes amb molts problemes dentals. Tot això és perquè la causa pot ser que són celíacs i no estan diagnosticats. Per tant, aquest blat de moro, que ha servit d'alimentació indiscutiblement pels animals, com es fa un conreu importantíssim, però que és un aliment excel·lent per les persones i que crec que encara no està prou valorat en l'alimentació humana i hauria d'estar, no? Introduir blat de moro a l'alimentació dels nens és una cosa extraordinàriament saludable, no? De fet, es fa al començament de la vida amb els cereals sense gluten, les farinetes que s'hi donen als nens, pues, contenen arròs i blat de moro. I per últim, ja amb els pocs minuts que ens queden, bé, m'he deixat al final el cacau, la xocolata, no? El cacau, que va arribar d'Amèrica, aquest producte extraordinàriament nutritiu. Ara, justament amb anàlisis químics, podem saber que és l'aliment amb més quantitat de magnesi que existeix, amb una altíssima dosis de ferro també, i per tant es converteix en un aliment medicament, que en realitat és el que va ser. És a dir, al començament, quan van començar a acceptar el consum de cacau, posant-li sucre, perquè a Llatinoamèrica se'l prenien així amarg, amarg, però nosaltres que teníem el sucre, de seguida li vam afegir el sucre i al final vam fer la xocolata, però va ser un autèntic aliment medicament per molta gent que estava realment molt desnodrida, amb molts problemes d'anèmia, amb moltes deficiències, perquè és un aliment altament nutritiu. Ara sembla que com que hagi agafat mala fama pel tema d'engreixar, però no és així, i a més tenim cacaus en pols sense greix, perquè el que pot engreixar la xocolata és el greix, i que moltíssima gent, fins i tot molt gran, continua prenent, no?, aquesta llet amb el cacau en pols, que pot fer una llet desnatada amb el cacau en pols sense greix, i per tant és un producte sense greix, i sort tenim molt de que els nens el prenen, perquè si no farien carència d'alguns minerals, com pot ser, com dic, el ferro o el magnesi. Per tant, continua sent un d'aquests elements molt bàsics, però ara en sabem més coses, i sabem també que té substàncies protectores cardiovasculars, és a dir, per persones amb problemes cardiovasculars pot ser excel·lent, insisteixo, traient el greix, eh? Uh-huh. I per tant, i també aquestes substàncies fenòliques que, no, que donen salut cardiovascular i que també són protectores d'envelliment prematur i d'oxidació.
Aquests dies, amb Maria Josep Rosselló, a l'Espai Nutrició i Salut, hem establert molts vincles entre l'alimentació, la persona, la seva interioritat i també la fe i els temps de l'any, com és ara el de Quaresma, que ja arriba cap al seu final, perquè ja tenim a prop la Setmana Santa i ens encaminem cap a la Pasqua amb aquest camí que ens proposava de fer ahir el nou Papa, iniciar un nou camí per a l'Església del futur, doncs parlant d'aquest papa tan social i tant de caritat com pot ser Francesc I, parlem avui també de diferents aliments que ens ha comentat Maria Josep Rosselló. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest dia tan especial i fins dijous vinent.
És ja un plaer, i com sempre, com l'alimentació acompanya la vida, doncs sempre podem treure lliçons, no?, aquesta essència de les coses que ens fa veure la vida d'una manera diferent.
Molt bé, adeu-siau, Maria Josep Rosselló. Tornem dijous vinent amb un esquema ja normal. Adeu-siau.
Gràcies.
L'argentí Jorge Mario Bergoglio s'ha posat el nom de Francesc. És el primer papa llatinoamericà, el primer jesuïta i el primer que demana al poble que pregui per ell, ja des del mateix moment de sortir al balcó. És un home senzill, tranquil, tímid i proper a la gent, i així s'ha mostrat en les primeres hores. Ens ha confirmat avui el cardenal Martínez Sistac que ha triat el nom de Francesc en honor a Sant Francesc d'Assís, l'home reformador dels pobres a l'edat mitjana, un home que va marcar i que va trencar esquemes. Avui, Francesc I és especialment recordat, el primer papa jesuïta, un home que ha materialitzat la seva experiència pastoral connectant amb el món, amb les fronteres de la fe i del mateix món, com es diu des de la Companyia de Jesús. Us hem acompanyat avui el Xavi Aguilar, el David García, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Seguirem pendents de les primeres notícies del nou papa. Que vagi bé, bon dia.
Ràdio Estel.